Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
La ciutat.
Molt bon dia, hola, què tal, com estem? Passen 4 minuts de les 10 del matí. Benvinguts a la ciutat d'avui dimecres, quasi a les acaballes d'aquest mes d'octubre, avui dia 30. Avui parlem de trial. Us explico. Aquest diumenge s'organitza a Canet de Mar la segona edició del Trial Canet. El Maresme s'havia deixat de fer, tot i que hi ha molta afició, per temes mediambientals. Una edició que arriba amb novetats, en parlem d'aquests moments a través del telèfon amb el Marc Ribas, que n'és un dels organitzadors. I els Udols de Foc, els Diables de Calella, que preparen la seva tradicional castanyada de cara a demà dijous. Avui a la ciutat ens ho venen a explicar les germanes Lídia i Pilar Riera. I com sempre, a partir de les 11 farem tertúlia, avui amb l'Isidre Salés, el Francesc Ribes, la Carmen Lombardero, el Josep Maria Quinyó i el Xavier Arnejas. I avui acabem amb música de Timothy Bruce Smith, el cantant dels Poco, que avui fa anys que va néixer, és del 30 d'octubre de l'any 47. És el menú que tenim preparat per avui a la ciutat. Salutacions de qui us parla a aquesta hora del matí, el meu nom és Sònia Muntanyola. Comencem, com sempre, amb la previsió del temps. Pel dia d'avui, Quim Serra, bon dia.
Hola, molt bon dia. Comencem la nova jornada amb un temps estable i completament assolellat a tot el Maresme. Una situació meteorològica que continuarà durant tot el dia d'avui sense complicacions pel que fa a l'estat del cel. Si apareix algun núvol serà poc important. Hi haurà, conseqüència de l'estabilitat, algun banc de boira enfront de la costa que puntualment de resquillada podria afectar algun sector costaner. Tot plegat ben poca cosa. Temperatures. Aquesta passada nit han pujat una mica les mínimes cap a zones de l'interior, sobretot cap a la serralada litoral. Prop de la costa més o menys s'han mantingut, fins i tot han pogut baixar un palet en alguna zona més fonda de l'interior de la comarca, però vaja, petites oscil·lacions dins d'aquesta situació de temperatures suaus, perquè és l'època de l'any. Les màximes, arran de mar, com que hi haurà més humitat, probablement baixen en un palet, mentre que a l'interior de la comarca encara podrien pujar lleugerament. Per tant, tot plegat farà que tinguem unes temperatures, el que dèiem, clarament més altes del que hauríem de tenir en aquestes alçades de l'any. Els vents molt fluixos i també molt variables al llarg del dia. Mentre que aquest matí, a primeres hores, hi havia nord-nord-oest, anirà girant cap a nord-est, posteriorment xaloc al migdia i sud-oest de cara a la tarda, però sempre vents molt afeblits, per la qual cosa la mar estarà molt i molt tranquil·la, mar entre plana i arrissada a tota la costa de la comarca. De cara a demà, vigília de Tots Sants, s'espera una jornada que vindrà marcada per un augment de la nuvolositat, que tindrem sobretot a primeres hores del dia, durant la matinada principalment. No creiem que hi hagi precipitació i si n'hi ha seran 4 gotes mal comptades. Després, durant el matí, el sol s'imposarà ràpidament i dominarà ben bé fins a mitja tarda. A partir de mitja tarda aniran arribant nuvolades des de la zona interior de Girona i es pot escapar algun xàfec puntual cap al Maresme, centre i nord de cara al vespre i la nit de demà a demà passat. En tot cas, serien fenòmens puntuals i poc importants els que esperem aquí a la comarca. Pel que fa a les temperatures, de cara a demà, amb tendència a baixar. Les mínimes, doncs, més o menys com avui, o podien pujar una miqueta més perquè hi haurà més núvols de matinada, però cap a última hora del dia s'assoliran algunes mínimes a la serralada litoral, per tant, tindrem temperatures que aniran baixant i les màximes també baixant una mica respecte a les d'avui. Demà passat, el dia de Tots Sants, s'espera una jornada que començarà encara amb força núvols, però després s'anirà aclarint i el sol s'imposarà, amb unes temperatures que baixaran una miqueta més, però que en conjunt continuaran relativament suaus, sobretot a les hores centrals del dia i coincidint amb el domini del sol que tindrem de cara al migdia i la tarda. Per la seva banda, els vents continuaran més aviat fluixos de cara a demà, vent que bufarà del sud-oest a la tarda i de cara a demà passat amb el pas d'aquesta petita pertorbació que ens pot deixar algun ruixat, com ja hem dit a últimes hores de demà, es reforçarà el vent de l'oest i sud-oest que serà moderat a tota la costa maresmenca.
Molt gràcies, Quim Serra. Doncs pendents de la meteo, que demà hi ha la castanyada. Ara en parlarem d'aquí uns minuts amb la gent dels Udols de Foc, que justament l'any passat no la van poder fer per la pluja. Esperem que aquest any no els castigui. Si us heu de mora en vehicle per la ciutat, sapigueu que fins a 11:45 hi ha un tall al carrer Bruguera entre Sant Josep i Miquel Cuní. També un tall fins a les 10:30 al carrer Amadeu entre Bruguera i Església. Un tall fins a les 12 al carrer Romaní entre Bruguera i Sant Jaume i encara un tall fins a les 2 que comença ara al carrer Ànimes entre Jovara i Església. I si us heu de mora amb transport públic en aquests moments, una concentració de transportistes a la zona franca provoca que diverses línies de bus de TMB s'incorporin al servei amb un temps superior a l'habitual amb retards. També circulen amb retards les línies T1, T2 i T3 del tram baix per una avaria d'un tram. La resta de transport públic funciona amb normalitat. 10 i 9 del matí, Naomi Esteve, molt bon dia.
Molt bon dia, Sònia.
Què diu una comarca avui?
Doncs mira, avui portem un tema que ja va sortir ahir, les platges canines, que sembla que s'estan posant de moda.
Sí.
Perquè Platja Canina Mataró 2021, així és com s'anomena el projecte que ha elaborat l'entitat SOS Animals Maresme, en la qual reclamen que una de les platges de Mataró es permeti el bany dels gossos. L'organització considera que la capital del Maresme hauria de seguir el model d'altres ciutats com Barcelona, Sitges, Castelldefel o Arenys de Mar, que hi en parlaven, ja que disposen de platges dog-friendly. SOS Animals Maresme proposa que la platja s'adapti, sigui la de Ponent, al sud del port de Mataró, i compta amb uns 180 metres de llarg i d'entrada ampla i amb un aforament de 771 persones, segons dades facilitades per la pròpia entitat. El que volen és que les mascotes i els seus propietaris puguin compartir un espai i gaudir de l'estiu. Des de l'entitat animalista apunten que Mataró compta amb uns 15.000 gossos i que cal una zona d'esbarjo a les platges de la ciutat durant els mesos estivals, que recordem són aquests mesos que està prohibit l'entrada de gossos a les platges.
Un debat que també està obert aquí a la ciutat, eh?
Que sembla que cada cop es va obrint a més llocs.
Sí.
No el porten als partits, a entitats com SOS Animals Maresme, doncs el va portant cada cop més a més poblacions. Estarem
més
molt pendents.
I tant.
Més coses, perquè el Dia de la Cambra de Comerç, que va ser ahir organitzat per la Cambra de Comerç de Barcelona, ha reconegut la trajectòria d'11 empreses del Maresme. Aquest esdeveniment, que enguany arriba a la 27a edició, homenatja les empreses que aquest any fan un aniversari emblemàtic com 50, 75, 100, 125, 150, 175 o fins i tot 200 anys. Per la comarca del Maresme, fins a 11 empreses han rebut aquest guardó. Es tracta de Serres de Mataró, que celebra el seu centenari aquest 2019. També l'empresa Transmès Arenys de Mar pels 75 anys, també pels 75 anys l'hotel Esplai de Quecalella, Carns Boer de Vilassar de Mar, el restaurant Maspi de Pineda de Mar, Efisa de Prima de Dalt, Cases de Quecalella també, Dimarsa de Mataró, Hotel Raimà de Mataró, Mireia Centre d'Estudis i Montara de Pineda, que totes aquestes celebren 50 anys. L'acte es va celebrar ahir a la Casa de Llotja de Mar de Barcelona i va estar conduït pel mataroní Espartac Paran i presidit per la consellera d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, Àngel Chacón. Per tant, enhorabona a aquestes 11 empreses.
Ja veus, i tant. Quants anys, aguantant.
Quants anys? Costa molt, i més ara.
I tant.
I seguim amb més homenatges, perquè ahir el Consell Comarcal va homenatjar l'escriptora vilassarenca Carme Rovira durant la quarta trobada d'escriptores del Maresme. Un acte que des del Consell vol donar visibilitat, que es mereixen i creuen ells, a les dones que fan literatura a la comarca. L'acte es va fer ahir a la seu del Consell Comarcal a Mataró i on també hi va assistir la il·lustradora Pilarín Vallès.
Ah, molt bé.
Sí. Mm-hmm. I durant aquest acte, doncs, les escriptores maresmenques que han publicat durant aquest 2019 van llegir fragments de les seves obres i després es va obrir una taula rodona per compartir experiències. En la trobada també hi van ser presents l'Associació d'Escriptors Sense Ànim de Lucre del Maresme, Planeta Lletra, l'Associació contra el Càncer del Maresme, Maresme Oncològic, i l'editorial Violana. La protagonista de l'homenatge, la vallesarenca Carme Rovira, té una gran trajectòria artística i literària, és professora de poesia i sempre ha defensat escriure des de les sensacions i els sentiments.
Molt bé, doncs enhorabona també.
I si em deixes fer un últim recordatori, i és que Pineda acull la 39a edició del Miniprint Internacional de Cadaqués. Es podrà veure a la sala d'exposicions de la Fundació Terrats, l'art gràfic de Pineda, fins al 3 de novembre. I l'exposició, recordem, que compta amb gairebé 645 obres de gravat en petit format d'artistes de 50 països.
Molt bé, Naomi. Que tinguis un bon dia. Fins demà.
Igualment, gràcies. Fins demà.
I a Calella és notícia que el ple ha aprovat els dos punts que tenia previstos per ahir. El ple aprova la modificació de les ordenances fiscals del 2020. Entre les ordenances hi destaquen l'impost de béns immobles, el d'activitats econòmiques, l'impost sobre vehicles i l'impost de construccions, instal·lacions i obres. La sessió plenària també va tirar endavant el conveni per instal·lar un supermercat en l'aparcament 2 de l'hospital. És una de les destacades que podeu llegir avui a radiocalella.cat. I al conjunt del país, anem a repassar ràpidament algunes portades de la premsa d'avui, el punt avui que diu que 15 actuacions dels Mossos sota sospita, demana més duresa en un acte davant l'exèrcit. I la vista de l'extradició ajornada. La justícia belga fa cas de la petició de la defensa de l'expresident. A la portada del periòdico hi llegim avui que la protesta tensa a la universitat, escàs seguiment de la vaga independentista, tot i que els piquets van tancar 4 campus, 140 vaguistes van impedir l'accés a la UPF i van forcejar amb els estudiants que hi volien anar. I Torra, que posa el conseller d'Interior en quarantena, els Mossos revisaran 15 actuacions dels seus antiavalots. A la portada del diari La Vanguardia, també ahir aquesta protesta dels estudiants i el CIS que dona una còmoda victòria al PSOE sense l'efecte de la sentència. Anem als diaris que es publiquen al conjunt de l'estat espanyol. El País, a la seva portada, el CIS atorga al PSOE entre 133 i 150 escons en les eleccions del 10. I acabem aquesta repassada amb el que diu El Mundo a la portada. Diu que Torra obre una caça de bruixes per maniatar els Mossos. Són temes destacats avui a la premsa d'avui dimecres, dia 30 d'octubre. Som-hi, doncs. Comencem la ciutat quan és ja pràcticament un quart d'11. D'aquests moments, entrevista telefònica per parlar d'aquest trial, aquest diumenge, aquest segon trial de Canet de Mar que es disputarà aquest diumenge a la població maresmenca.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Al Frankfurt La Riera ampliem la carta. Vine i tasta les nostres novetats com els entrepans elaborats amb pa de coca i els cargols a la llauna. Plaer gustatiu a riuades. I no t'oblidis de les especialitats que ens han fet guanyar la confiança de tanta gent. Les patates braves, la paella casolana que fem a diari, els entrepans de sempre i un munt de coses més. Tant per beure com per menjar. I ara al Frankfurt La Riera també pots gaudir d'un esmorzar de brasa amb torrades i all i oli. Tot això i més en un agradable i familiar ambient a la nostra terrassa. Frankfurt La Riera, a la Riera de Capaspre, Calella. El teu punt de trobada.
InLingua. Cursos totalment subvencionats per a treballadors de tots els sectors, autònoms i fixes discontinus. Cursos subvencionats al 100%. Anglès A1.B. Inici 5 de novembre. Anglès B1.A. Inici 2 de desembre. Ofimàtica bàsica. Inici 18 de novembre. Comptabilitat. Inici 10 de desembre. Photoshop. Inici 4 de febrer. InLingua. Cursos totalment gratuïts. Places limitades. Informeu-vos-en ara mateix dels dies i horaris de cada curs. InLingua. Carrer Bruguera 275. Calella. I al web inlinguacalella.es. InLingua. Cursos totalment gratuïts.
Amb el suport de...
Generalitat de Catalunya. Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.
Pime Coneixement i Ministeri d'Empleo i Seguretat Social.
Xacolí Euskal Taverna. Especialitat en pinxos d'autèntica recepta basca. I atenció al nou horari i a les noves propostes culinàries per aquesta tardor. Des del 12 d'octubre, dijous i divendres obert a partir de les 8 del vespre. Dissabtes i diumenges obert des del migdia amb menú de plats bascos. El menú de plats bascos, la nova proposta de Xacolí Euskal Taverna. Carrer Creus 6, Calella. Informació i reserves al 626 04 77 20. També ens trobareu al Facebook.
100 regals per als 100 primers.
Com?
Sí, 100 regals per als 100 primers clients de la nova botiga Gisc. A més, sortejos, descomptes especials i moltes sorpreses a la festa d'obertura. Tu perdràs?
Obertura el 2 de novembre de Gisc Santa Susana. Espai Susana, al costat del Carrefour. Carretera Nacional 2, quilòmetre 673,61. El 2 de novembre. Gisc, escandinaus en descans i llar.
Ràdio Calella.
Segueix-nos, comparteix.
facebook.com/Ràdio Calella.
Twitter, @RadioCalellaTV. Participa.
RadioCalella.cat.
Interactua amb nosaltres. Ràdio Calella. Textos, àudios. 107.9. Fotos, vídeos. Ràdio Calella Televisió. El grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
Hem anunciat una entrevista amb la gent del Trial de Canet, que farem d'aquí una estoneta perquè no ens responien al telèfon, però en qualsevol cas avui parlem de foc, de diables, amb els udols de foc, els diables de Calella. Tenim aquí la germana Riera, la Lídia i la Pilar. Què tal, noies?
Bon dia.
Com esteu?
Bon dia, molt bé, gràcies.
Perquè demà organitzen la castanyada. Ara estàvem escoltant el nostre meteoròleg, el Quim Serra. Jo no vull ser pájaro de mal agüero, eh? Però l'any passat la van haver de suprimir per el temps, i ara sentíem el Quim Serra que deia: bueno, demà a primera hora de la tarda, al Maresme, algun ruixat...
Bueno, pot ser que s'esperin ruixats puntuals. Nosaltres, sí, de moment mantenim tota la programació,
no, i tant.
Fins a última hora, a veure què.
Perquè l'any passat us va sorprendre quan ja ho teníeu tot muntat,
no,
o ja vau ser previsors?
No, l'any que ve em sembla que pintava més malament la previsió. Llavors, no sé si el dia abans o el mateix matí ja ho vam veure molt clarament, perquè no hi havia massa marge d'error.
Clar,
aquest
clar,
any
clar.
No sé si està tan clar com l'any passat.
Jo penso que...
Esperem.
Hem d'obviar, el que ha dit el nostre meteoròleg, tot i que sempre l'enceta, Però vaja, si cauen seran quatre gotes. Perquè ja organitzeu moltes coses per demà? És molt feixuc aquesta festa?
No és molt feixuc, no té molta logística. El que passa és que ve un mag a fer un espectacle de màgia familiar, i l'home s'ho treballa molt, porta tots els instruments de màgia que ell necessita, també com un... per amagar-se també, ho fa bé. Llavors, clar, ha de portar un camió, ha de portar molt de material, i si es cancela, doncs... s'ha de tenir en compte fer-ho amb temps per ell, sobretot.
Clar.
I per nosaltres, a l'hora de comprar el material també, perquè clar, demanem molts quilos de castanyes i moniatos, o si no...
Clar, perquè com ho feu això? Quant de menjar demaneu?
Clar, nosaltres normalment solem demanar entre 40 i 50 quilos de castanyes i uns 20-25 quilos de moniatos, que és el que venem. O sigui, no ens plantegem fer tampoc la gran
castanyada. Ara veiem imatges que són antigues, aquestes imatges.
Sí,
Víctor, són imatges antiguetes, perquè l'any passat, clar, no vam venir.
L'any passat és el que dèiem, sí que havia...
suspendre.
Hi havia una previsió molt ferma de pluja. Aquest any hi ha un plogim. Sap greu si s'anul·la, perquè després tot el material que tens encarregat, si no ho avises amb unes hores d'antelació, doncs te l'has d'emportar. Vull dir, llavors són 40 o 50 quilos de castanyes que nosaltres no en farem res, no? I la castanyada, de fet, s'ha de celebrar el 31 d'octubre, no hi ha més dates.
Com ho esteu, vosaltres que sou gent de molta tradició, com esteu visquent això del Halloween, Que molt a les escoles ara hi ha molt de Halloween, potser una miqueta en detriment, no?, de la festa de la castanyada, que és una festa molt nostra.
De fet, nosaltres vam voler mantenir la castanyada precisament per això, els primers anys que fèiem la castanyada...
La Lídia està amb...
està bé el vídeo.
No, però...
Els primers anys fèiem la castanyada, els tallers els oferíem nosaltres. I llavors, un dels tallers que fèiem era pintar cares amb temes que tinguessin a veure amb la castanyada, i lògicament quina era la demanda dels nanos, no? La demanda dels infants era que volien que els hi fessis dibuixos de fades, de monstros, i llavors veiem una mica quina era la tendència. Tot i així, nosaltres el que sí que farem, com cada any, és com que no volem perdre l'essència de la castanyada, hem canviat el format, ja fa 3 anys que tenim el Mac Stromboli, que ens fa l'espectacle de màgia, i nosaltres, qui vulgui de nosaltres, doncs anirem vestits ja de castanyeres.
Sí, els més atrevits van, es vesteixen.
Clar, perquè això de que les escoles celebren molt el Halloween en detriment una miqueta de la castanyada, com ho viviu
això,
vosaltres?
Bueno, és una mica inevitable, perquè són festes anglosaxones que ens venen a nosaltres i...
Ja, però nosaltres tenim una que és molt nostra,
s'ha d'intentar,
no?
conviure, clar. I bueno, ells ja difonen la cançó, molts també van disfressats de castanyera, però clar, és com diguéssim, és el mercat, no? És el que ve, la tendència, més els encanta disfressar-se d'una altra cosa que no sigui d'una castanyera. Bueno, de cara als infants, però clar, nosaltres hem de seguir lluitant per les nostres tradicions, i per això la castanyada cada any hi ha de ser.
Clar, i tant.
Ells, s'ha vist a les imatges, ells venen disfressats de lo que volen,
sí,
com a, típicament,
sí, sí,
a Halloween, però bueno, mira, intentem fer les dues.
D'ara en el futur és aquestes dues tradicions, aquesta nova que ens ve inculcada però que té molta bona encesa pels nanos, tant com la nostra com la castanyada, l'objectiu és que puguin conviure bé. Clar. D'ara en el futur. Si no, no perdre la castanyada, però s'entén que als nanos, doncs, els agrada molt més disfressar-se que no pas el que deia la Lídia, no? De menjar castanyes. A ells els agrada posar-se una disfressa, és una festa que té, que als nanos els agrada molt, que és el Halloween. Bueno, doncs farem que convisquin en el temps.
Pa, parlem de demà. Què heu preparat?
Per demà, a partir de... Les castanyes les començarem a coure cap a les 5 de la tarda, i l'espectacle de màgia està previst que comenci a les 6. Llavors nosaltres ja tenim previst posar les cadires com cada any al voltant de l'escenari de la plaça de l'Església, i llavors la gent ja va veient que es va muntant i tot, la gent ja es va sentant, i nosaltres, doncs, durant l'espectacle anem venent moniatos i castanyes a preus populars, bueno, perquè acompanyen l'espectacle, doncs, vagin fent. I després de l'espectacle, que dura aproximadament una hora, cada any posem també música per nens petits, i llavors, doncs, ens animem, pugem a l'escenari, ballem amb ells, o ells mateixos es fan la festa.
Clar, perquè hem de comptar que l'endemà és festa. Que clar, demà és com ben bé un divendres, no?
Sí, tothom pot allargar una mica, clar, més, també, ara que fa fos d'hora.
Sí, tant i tant.
Nosaltres calculem que estarem a la plaça fins cap a les 9, que és quan normalment ja ens quedem sense castanyes.
Acostumeu a vendre-ho tot, els
que
teniu?
Sí, la castanyada és una de les festes que fem que té èxit, vull dir, normalment ho venem tot. Tampoc no ens piquem els dits, no comprem quantitats molt grans de castanyes, el nostre objectiu és que la gent vingui, s'ho passi bé, i la quantitat que hi hagi, doncs, que es pugui vendre bé, sense problemes.
A quins preus veneu les castanyes i els moniatos?
Doncs sincerament encara no
ho
sabem.
No heu posat preu encara?
No, no heu posat preu.
No, perquè com que l'any passat no ho vam fer, doncs no ens en recordem, i ara hem de mirar a veure quin preu fèiem. També depèn del preu cada any al mercat.
Clar.
Depèn de si n'hi ha més o menys. Però bueno, seran preus populars com sempre hem fet nosaltres. També moscatell, també,
que
això també agrada
a la gent
gran. També
servei de... Ara, unes castanyetes,
sí,
i
algun refresc també pels nens, doncs, Fanta, Coca-Cola, alguna cosa així. Però bueno, el que tira, sens dubte, són les castanyes moniatos, més que el refresc.
I suposo que aquests diners a vosaltres us van molt bé per tirar endavant les activitats, perquè heu crescut molt.
Clar, pensa que a part dels diners que aconseguim a la castanyada... Hi ha qui ha d'invertir en la mateixa castanyada, perquè el Mac també val uns diners, clar, el material val uns diners, llavors la castanyada, pràcticament el que guanyem és per cobrir la festa, per no perdre-la, per poder-la fer. Vull dir, no anem a fer aquí grans beneficis, el que volem és recuperar una festa popular i tradicional com és la castanyada, poder fer una festa familiar amb els pares i els nanos, com és un espectacle de màgia que ha tingut, bueno, sempre ha tingut molt d'èxit, i a partir d'aquí, doncs, el que guanyem és per pagar tot
això. És allò
del
menjat per l'ús,
sí,
servit, no?
Sí, sí, que, sí, aquí no et vas a plantejar.
Que no vagis a perdre diners,
no...
però tampoc no vas a guanyar-ne, no? Parlem de la vostra entitat, que va néixer petiteta, però s'ha anat fent gran, eh?
Sí, tindrà 8 o 9 anys,
sí?
Ja.
Ja?
Som,
sí.
Ens vam fundar el 2012.
Sí, uns 8 anys tindrà. I, bueno, ara sí, som bastants, eh? Som potser 50 o així.
Déu-n'hi-do.
Sí. I, bueno,
perquè
les
Udols i Diables és tot el mateix? O uns són els que toquen i els altres els que porten el foc?
Sí. Nosaltres podríem dir que l'entitat, el que és l'associació Udols de Foc, té diverses seccions. Llavors hi ha el que són els diables clàssics d'una colla de diables, que aquest any hem incorporat també, com, bueno, l'any passat vam incorporar la fera, llavors hi ha els portadors de feres, els diables, i després hi ha la secció de tabals. A lo millor a la llarga també ens agradaria, que ho hem provat alguna vegada, el que passa que no acabem de trobar, a veure qui s'hi pot dedicar, per exemple, a incloure la secció de malabars. O sigui, tot el conjunt d'aquestes seccions és el que forma l'associació de dols de foc. A vegades hi ha tabals que, si hi ha alguna sortida on no demanen tabals, on ens conviden només demanen diables, doncs venen a fer de diables. El difícil és fer el contrari, els que fem diables fer de tabals, perquè el ritme o en saps o no en saps. Però hi ha molts tabals que fan la formació igual que tots els altres diables, i un dia et poden fer de tabals, i un dia et poden fer de diables, o un dia et poden fer de portador de fera.
Clar, això està molt bé, perquè llavors pots cobrir bastants actes diferents. Clar. De fet, ara tenim el cap de tabals, l'Ignasi està formant 8 o 9 tabalers nous, que això, bueno, doncs és una entrada important també per tabals.
I on te la feu, la formació? Aquí a Calella?
Sí, la fem a la fàbrica Llobet.
Teniu un local?
No, nosaltres assagem allà on hi ha les entitats principals, allà nosaltres ho fem perquè és la manera que no molestem també a les altres entitats que en aquell moment estan fent entitats o associacions.
Clar, perquè vosaltres sou una entitat sorollosa en aquest sentit,
sí,
no?
Sí, i aquí a la fàbrica tens l'escola d'idiomes, tens l'escola d'adults, tens la ràdio, doncs has de buscar, i hem anat buscant diferents possibles ubicacions. Clar, quan es va modificar la fàbrica va desaparèixer el box d'assaig, doncs això ens ha implicat anar buscant possibles ubicacions on no molestéssim, sobretot a l'hora de les classes. I un dels llocs que hem trobat que sembla ser que passem desapercebuts és en el passadís del local d'entitat que tenim a baix, aquí a la fàbrica.
L'estiu sí que tenim més els pins, és que també ens agrada més i és més de dia, però clar, l'hivern és molt fosc i fa fred. Llavors ens quedem aquí.
Esteu oberts sempre a rebre gent nova a l'entitat o ja esteu coberts?
No, sempre és benvingut. Ja et dic que ara hi ha 8 o 9 persones noves, no només són tabalers, algunes també faran de diables. I sempre nosaltres, a més per les xarxes, ho anem dient. Perquè les entitats han de tenir també, no relleus, però com més ets millor, i també la gent que pugui descansar, gent que està implicada en moltes coses, que a vegades pugui descansar una mica en segons quins actes.
Clar.
Llavors això és beneficiós. A part que quanta més gent siguem, doncs millor per tothom.
Perquè teniu un calendari de bolos, vosaltres, allò d'anar de festa major, us conviden a les festes majors
d'altres pobles?
Nosaltres
el que sí que tenim són el nostre propi calendari, que són les activitats que organitzem aquí a Calella, que ja són les sabudes, doncs enterrament, castanyada, la rebella de Sant Llop i el correfoc, i a partir d'aquí sí que fem el programa de les possibles activitats que farem al llarg de l'estiu, el solem començar a programar a partir del maig, que és quan les altres colles de diables es posen en contacte amb nosaltres per convidar-nos a fer un correfoc amb ells o una trobada de feres. I a partir d'aquí va sortint el programa de totes les activitats que fem en els altres municipis. Però això ho sabem normalment cap al maig o al juny, que és quan les colles de diables comencen les seves festes majors i aquí ja van convidant a diferents colles en els seus correfocs.
I us podeu organitzar, hi ha disponibilitat, o és allò de que, clar, alguns sí, altres no?
Clar, sempre fem una llista prèvia, si nosaltres un sondeig, i a vegades, normalment sempre acaba sortint la gent, però en alguna ocasió potser sí que hem hagut de dir que no. Però molt poques, molt poques.
Aquí heu recuperat, vosaltres sou en part responsables de la recuperació de l'enterrament de la sardina, també.
També,
no?
Aquesta cau en època...
L'enterrament del
Carnestols. Sabíem que érem una entitat que teòricament promovia les festes de foc, el que passa que un dels principals objectius que ens vam plantejar, a part de fer el correfoc de la festa major, era recuperar festes que s'havien perdut. I d'aquestes, doncs, aquí ve la castanyada i l'enterrament de la sardina. Vull dir que no té res a veure amb els diables, però
ho feu molt bé, aquí. Home, aquí a Calella s'havia fet enterraments molt xulos, molt.
Sí.
I es van deixar de fer durant uns anys... I vosaltres ho heu pogut recuperar, no?
Sí, passa que els primers anys que ho van fer, això sí que és veritat, l'enterrament va tenir més tirada aquest any, aquest any o els dos darrers anys, al ficar aquestes pilones al carrer Església. No podem anar amb la carrossa gran, anem amb el cotxe més petit. Però igualment nosaltres continuem fent, perquè això no s'ha de perdre.
Vosaltres, manegueu foc, pirotècnia, heu de tenir una preparació especial?
Sí, hi ha una normativa que marca la Generalitat, i és que ja hem de tenir uns responsables de grup que han de fer una formació específica, que normalment dona el Departament de Cultura de la Generalitat o la Federació de Diables, i aquests responsables de grup el que han de fer és formar tots els membres de la colla. I aquesta formació els hi permet tenir un certificat, i aquest certificat és el que hem de presentar cada vegada que anem a fer un correfoc. O sigui, cap de nosaltres no pot cremar si no ha fet aquesta formació interna i no té el certificat que pugui demostrar que l'ha fet. Doncs és un tema normatiu i nosaltres, inclús és el que dèiem abans, tots els nostres membres de la colla, encara que siguin timbalers, com que considerem que en el moment en què fem un correfoc estan dintre de la comitiva del correfoc i per tant corren un risc, tothom que forma part de la colla fa la formació.
Clar, perquè ara veiem aquí al correfoc, en aquestes guspires, hi ha canalla jove, canalla petiteta també, que es posa a sota.
Nosaltres sempre recomanem, quan fem tota la difusió, que s'ha d'anar ben preparat amb el gorro, amb tota la roba de cotó. Molts nanos els agrada. De fet, hi ha moltes colles a Catalunya que tenen colla infantil. De fet, la qüestió és anar ben preparat i saber pues, una mica com t'has de, col·locar i respectar sempre el que diguin els, la figura del diable. També,
és que el que mana?
Bueno, hi ha diverses persones. Una de les coses que parlem a la formació de diables és com s'organitza per dins, per seguretat també. Clar. Si passa alguna cosa també tenim mecanismes per aturar-ho tot. Però sí, s'ha de fer cas. I després hi ha unes persones que sempre estan vigilant el correfoc. Que tot
que no
vagi succeint
res, no?
Correctament, exacte.
Amb aquests anys he tingut algun ensurt alguna vegada?
Zero ferits.
La veritat és que som afortunats perquè sol passar que les colles de diables de tant tenen alguna incidència i nosaltres de moment no n'hem tingut cap.
No.
A vegades són factors externs que no depenen només de la colla. Nosaltres, per exemple, portem un carro de pirotècnia que ha d'estar col·locat en un lloc determinat. Normalment sol ser al final de tot de la comitiva, darrere de tothom. Aquest carro pot ser que en el moment en què s'obri, que vagis a buscar la pirotècnia, hi hagi algú que estigui fumant al costat i t'entri una espurna. No? Doncs què implica això? Que aquest carro sempre ha d'anar amb un extintor, vull dir, sempre hi ha unes mesures de seguretat. Que a vegades, per molta formació que facis, hi ha factors externs que no depenen només de nosaltres, sinó que és negligència que pot venir de la gent de l'entorn que ho fa de manera inconscient normalment, clar.
I la Lea què tal?
La Lea, molt
bé. Que és la fera nova que veu estrenar.
Estem molt orgullosos de la Lea.
Sí, no, ens estan sortint...
Que heu estrenat.
Sí, ens estan sortint bastants bolos i, bueno, l'estem portant a bastants pobles.
Tinc una curiositat. Per què les bèsties de foc fan tanta por? És un requisit imprescindible?
Suposo que el ser diables no ens agrada aquest caire. De fet, quan la vam construir, nosaltres en vam fer com... un qüestionari als membres de la colla si la volien més realista o més ferotge, i tothom apuntava cap a ferotge, i al final no sé, el ser diables més la foscor, el foc acaben tirant més el que tu dius, no?
És que totes fan com a molta por, eh?
Ui, n'hi ha
que fan la trobada de bestiari.
I n'hi ha que en fan molta
més, n'hi ha que
més,
són més terrorífiques que la nostra.
A veure, jo a la trobada de bestiari a vegades n'hi ha alguna que dius, ostres... imposa, eh?
Jugues
imposa.
Amb aquest factor anímic, no? Del
de
foc,
fet,
la nit...
Clar, el foc, les flames, l'infern, no? Tot va una mica acompanyat.
Què té el foc que us agrada tant?
És que no... No sé, jo...
L'olor pólvora.
Sí?
Quan comença un correfoc i veus que comencen a sonar els tambors i s'encén el primer petardo, t'entra allà com unes ganes de començar el correfoc, te sents tan viu que, bueno, jo, de fet, és una experiència que convidaria tothom a provar-la.
Perquè vosaltres us ve d'abans, això? O és una cosa que heu descobert?
No, veure, doncs, quan feien correfocs als pobles del voltant... Molts de nosaltres segurament érem dels que ens afegíem, com tu deies, no? T'afegeixes a sota del diable i fa gràcia posar-t'hi, perquè és una festa és participatiu. Però jo no havia estat a cap de les dues, no?
No, nosaltres cap de les dues, no, però sí que hi havia gent, quan vam iniciar la colla, sí que hi havia 3 o 4 membres dels socis, que van ser socis fundadors, que ells ja havien format part de colles de diables. De fet, si no hagués sigut per ells, nosaltres no haguéssim pogut formar la colla. Una mica per el que dèiem abans del tema de la formació, que necessitàvem algú que pogués formar els nous membres, que en aquest cas érem nosaltres, per poder cremar.
La festa més imminent, òbviament, és la de demà, en aquesta castanyada que fareu. Voleu dir alguna cosa més per convèncer la gent que us veu i us escolta, perquè s'apuntin demà a la festa?
Jo sí, més que voler fer una crida per demà a la festa, que lògicament, doncs sí, tothom està convidat a venir a veure l'espectacle de màgia, que val molt la pena, és un espectacle que es pot fer en família, el que deia la meva germana, la Lídia, tenim castanyes a preus populars, convidem a tothom a viure la castanyada, però el que sí que m'agradaria és fer una crida, perquè justament es dona el cas que l'any que ve, el 2020, se celebrarà o tindrà lloc el que és el centenari de la mort de la Lea. Però ens la Lea, de fet, el que és la llegenda de la Llopa, és la llegenda que ha donat nom a tota la nostra colla i ha ambientat tots els nostres aspectes, des de la vestimenta, com la nostra figura de bestiari, com tot, com inclús tallers que hem organitzat pels nanos. No? Llavors, no volem deixar de banda una data que pot ser molt emblemàtica, com és la mort de la Lea, i el ser el centenari. Nosaltres, com a entitat, estem intentant fer un programa d'activitats que es pugui dur a terme al llarg de l'any.
Sí.
Hem fet una mica de pluja d'idees entre tots els nostres membres, perquè a veure què sorgeix, estem acabant acabant de lligar el que és la programació. I si a mi m'agradaria fer una crida de si hi ha alguna entitat de Calella que estigui interessat o que li faci gràcia poder organitzar una cosa amb motiu del centenari de la Lea, i si es volen posar en contacte amb nosaltres, nosaltres els convidem a seure en una taula i preparar pues, conjuntament el que els hi faci gràcia, o sigui, a col·laborar amb ells o ells a col·laborar amb nosaltres.
Quan serà exactament el centenari? Quina és la data?
O sigui, el centenari no hi ha una data exacta, almenys nosaltres si ja no la coneixem, nosaltres sí que sabem que va morir l'hivern del 1920.
Ens podeu explicar una miqueta la història de la Lea? Perquè potser...
Ja hi som!
No ho dic, perquè clar, parlem de la Lea... Parlem de la Lea com si fos la veïna, saps què vull dir? I potser hi ha gent que ens veu i diuen, bueno, la Lea, sí.
Nosaltres són coses que hem extret de diferents escrits que hi ha, no? Però nosaltres, per exemple, el que expliquem normalment és l'escrit que va fer Daniel Rangil en un dels llibres que va escriure, que és Històries de l'any 8. I en aquest llibre, doncs, ell el que explica és que va haver-hi doncs, una època a Calella, que es veu que es havien vist dos llops que corrien, i es va l'alcalde en aquell moment del municipi de Calella, que en diria que es deia el senyor Funó, i ara no sé si m'ho estic inventant o no, però a mi em sona aquest nom, doncs va convocar tot un sometents de calellencs perquè anessin a fer caça en aquests llops. I sí, tot va sortir el grup de sometents, van anar a fer caça als llops i van aconseguir matar-ne un. Un cop aquest gos es va morir, el que van fer va ser exposar-lo en el pati de la casa del batlle d'aquell moment del senyor Funoll perquè la gent veiés doncs, que havien donat caça en aquesta bèstia ferotxa. Es va donar el cas doncs, que un parell o tres de dies després, una família de Sant Pol que vivia en el mas de Can Bonderer, que està allà al sot del Morer, és una masia que, bueno, senyorial que fa molts anys que estan allà a Sant Pol, van trobar a faltar un dels seus gossos. Llavors, quan van venir a Calella, van veure que el gos o la gossa, que era una femella que havien penjat al pati del batlle d'aquí de Calella, doncs era la femella d'una parella de gossos que els havien regalat uns alemanys, que eren uns pastors alemanys. Clar, aquests gossos en aquella època a Calella encara no se n'havien vist i la gent el va confondre amb un llop. Llavors, una mica d'aquí ve tot el tema de Calella la llopa, no?
Clar,
no,
sí, sí.
No era una llopa, simplement era una femella d'un pastor alemany.
De fet, a la finca d'aquesta parella hi ha una làpida realment que posa aquí, bueno, aquí està enterrada.
Sí? La Lea, la nostra gossa.
La Lea, sí. I posa, doncs, hivern de l'any 1920, és per això que sabem l'any, bueno, i pel recull d'informació. Doncs volem celebrar aquest centenari, clar. Pensem que és emblemàtic perquè dona nom a moltes coses de Calella i és un dels referents. No,
i de fet és una llegenda que és verídica, que és un fet històric, que després s'ha pogut segurament, doncs, la versió final deu ser una molt canviada, no? Però no deixa de ser un fet històric que va viure la nostra ciutat fa 100 anys.
Tenim la certesa de que és una història de veritat.
Sí, això segur.
Que no és un conte, que no és un conte.
De fet, la nostra figura de foc, la Lea, doncs, no vam tenir cap dubte en posar-li el nom, perquè és que aquell gos aquell pastor alemany es deia Lea. No? Llavors, doncs, directament el mateix nom.
Segurament era més bonic, però,
Sí.
Tenia una cara que feia menys por, eh?
Clar, representa la nostra, que la nostra sorgeix clar, de les tenebres.
La nostra és la que sorgeix de la mort, la que ressuscita cada festa major del setembre, no?
I tant, i tant. Els portadors sempre sou els mateixos, els que porten les bèsties de foc?
Bueno, són diversos, eh? Solen ser els diables i ells es van canviant perquè també és una fera que, bueno, no pesa molt, dintre del món de les bèsties, però... Clar, si has de portar molt de recorregut, ells s'ho van combinant,
clar.
També van amb el seu carro de pirotècnia propi, perquè és una pirotècnia especial també, i es van fent la rotació.
Us volia preguntar això de la pirotècnia. Clar, tot aquest material on te'l guardeu vosaltres?
Aquest material ens el solen portar el mateix dia. Val. I procurem sempre gastar-lo tot. Si quedes poca cosa i es retorna. Vull dir, el que no podem és emmagatzemar pirotècnia. Llavors el que fem és ja pues, calcules les quantitats que necessitaràs, procures anar-les racionalitzant al llarg de tot el correfoc, tota la festa, perquè et puguin durar tota la cercavila i un cop s'ha acabat, pues, normalment fem net. Per dir que...
no la podeu emmagatzemar perquè està prohibit o perquè vosaltres teniu la precaució de no fer-ho?
L'hem de tenir emmagatzemada en unes condicions determinades. Clar. Si tinguéssim un bagul tot ferro forjat... Tot i així, nosaltres ens curem de possibles problemes i llavors, si n'ha sobrat alguna vegada que és poca cosa, la tenim a casa nostra fins que ens la recull el mateix de la pirotècnia. Però normalment el solem fer net.
Sí.
Tornem allò que aquests actes del centenari de la Lea. Feu una crida a les entitats. Com us imagineu dissenyar aquest programa de festiu per això, per festejar els 100 anys
Bé, nosaltres el que tenim és molt embrió i val a dir que ens hauríem d'espavilar perquè el que volem fer també és presentar a l'Ajuntament un projecte de programa d'activitats perquè ells ens puguin finançar alguna part d'elles. però ens anem justets, això en 10 dies ja hauríem de tenir, si més no, un programa o un esborrany del possible programa. Doncs nosaltres, per posar idees, no? Doncs podem fer tallers infantils que tinguin a veure amb els llops, podem fer una excursió, per exemple, a la tomba de l'Alea, segur que la llengua li faria il·lusió anar a veure on es va enterrar l'emblemàtica la llopa de Calella. Bueno, la qüestió és fer propostes.
Volem mirar també si s'ha fet algun conte infantil pels nens, ambientat amb aquesta història també real, que sigui una mica més per ells també d'entrada.
No n'hi ha cap?
Això és una de les coses que volem mirar. Perquè hi ha la història, però en format de conte pels nens, o un conte a contes també. Tot això són propostes que estan sortint de nosaltres i també pues, ens posem en contacte amb les entitats també per si volen participar-hi.
L'Ajuntament s'ho porta bé en quant a finançament?
Sí,
nosaltres sempre hem de fer moltes cosetes.
Sempre que hem demanat la col·laboració de l'Ajuntament l'hem tingut. El que passa és que mai en tenim prou. Vull dir, les coses valen,
perquè organitzar les coses val, sembla que no, però tot val cèntims.
Sí, i també els estis que nosaltres utilitzem, un parche que se'ns entrenquen a cada, cada sortida potser no, però cada dues o tres sortides, pues un parche val 60 euros.
El parche de les dels tambors,
dels tambors i clar, som molts tambors també i després la indumentària que porten els mateixos diables. Els trajes són protegits, són molt gruixuts i també valen molts diners. Vull dir, al final tot val molt. Però bueno, intentem sempre, sí, ens anem bé.
Anem fent, anem fent. Vull dir, no, també sobre els nostres recursos ens programem unes coses i unes altres. Però, per exemple, l'Alea és molt maca, és preciós trobar l'Alea de passeig, que els altres municipis la coneguin. Però, clar, el fet de portar l'Alea també és una despesa, perquè nosaltres no tenim una furgoneta que hi pugui quebre l'Alea.
I amb què la porteu?
Doncs, cada vegada que traiem l'Alea ens implica llogar una furgoneta. Clar. Doncs, clar, tot això va sumant despeses sobre despesa, no? Però, bueno, anem fent mans i mànigues i també van sortint
les coses.
També fem
festes com la Revetlla Sant Llop, que ens ajuden també
a l'estiu, no?
A l'estiu.
I la participació de les barraques. La participació de les barraques també ens permet finançar part de les coses que fem.
Perquè, mira, ara veiem aquí a la Lea, l'hem vist ara fa uns moments a les imatges, perquè la Lea ha despreciat una miqueta la llopa.
Com?
L'altra bèstia de foc que teniu, l'ha despreciat una miqueta, que també la porten molt, els geganters?
No, al contrari, jo crec que es complementen perfectament. Es complementen. I tant, sí, aquesta és la idea, Vull dir, ja tenim la llopa més institucional, que és la que hi havia fins ara, i la que dèiem, la que sorgeix cada setembre de les tenebres, que és la Lea, la nostra, la dels diables.
Teniu previst alguna bèstia més? Potser aprofitant l'any que ve aquest centenari de la Lea, alguna cosina germana?
Hi ha propostes.
Algun parent?
Hi ha propostes. També volem promoure... Clar, tot això són idees que no sabem si aniran a port, no? Però hi ha part de la colla que li agradaria doncs, que poguéssim tenir una colla infantil. Bueno, hi ha una sèrie de projectes sobre la taula que després ja veurem si es faran o no. Però una de les coses que ens agradaria és poder tenir una Lea petita perquè la poguéssim portar als nanos. Com una minifera. Igual que vam fer el cap gros, doncs una minifera. És una altra proposta.
Sí, nosaltres ara ho mirarem a veure tot com casar-ho.
Molt bé.
Junt.
Doncs va, demà castanyada, a partir de les...
A partir, ells poden venir a les 5 de la tarda.
A partir de les 5 a la plaça de l'Església, en el ple centre de la ciutat, tothom a menjar castanyes, boniatos, a disfrutar d'aquest espectacle de màgia i després de música. Sí?
Exacte.
Perfecte.
Molt bé, noies, doncs que vagi molt bé, que el temps us acompanyi. Que si cauen seran quatre gotes.
Si cauen seran quatre gotes, ho solventarem,
I tant que sí. Lídia i Pilar, gràcies per haver vingut.
A vosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Fem una pausa i intentem parlar amb la gent del Trial de Canet, que havíem quedat amb ells per telèfon, però no ens l'agafen. Ho tornem a provar. Fins ara.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Cafè Club Les Palmeres. Lloc de trobar amb passàries noves en camins i bona música. Tenim una copa o alguna de les seves especialitats. De begudes i propostes gastronòmiques. Cafè Club Les Palmeres. Especialitat en gin tònics, còctels i cerveses d'importació i artesanes. Hamburgueses i entrepans gourmet, pastrami, roast beef, tapes i perquè t'hi trobis ben a gust, disposem de terrassa, wifi, billar, darts. Cafè Club Les Palmeres. Avinguda Capaspre, Xamfrà, Diputació. Calella. Obert cada dia des de les 6 de la tarda.
La gent que no es resigna, la que mai no desespera.
Som tossuts, som insistents quan tot és tan urgent.
La resposta són los altres. Gota a gota creix l'onada fins a fer-se gran com un tsunami. De la gent que ha vençut la por i desitja el món millor.
És la força de la gent.
I surt de casa, baixem tots fins a la plaça.
Res no és una parada, com que guanyar sempre amb mi tinc esperança.
10 minuts camí de les 11 del matí, us ho dèiem aquest cap de setmana, aquest diumenge, Calella acollirà la segona edició del Trial Canet. Avui tenim en línia a un dels organitzadors, que és el Marc Ribas. Què tal, Marc? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Ens ha costat molt parlar amb tu, eh? Que portem una estoneta trucant-te. Escolta, Marc, vivim en una comarca amb una llarga tradició trialera. Ho teniu tot a punt per aquest diumenge?
Tot a punt.
Explica'm en què...
No falta que el temps acompanyi i ja estarà això.
Explica'm en què consistirà aquesta segona edició del Trial de Canet.
Bé, doncs és, com veus, la segona edició. És un trial social federat. Això vol dir que tothom que estigui federat pot venir a participar. Consisteix en un trial a l'aire lliure, on tindrem 10 zones enmig de la muntanya, en aquesta serralada que tenim aquí d'en Maca, que és un terreny perfecte per celebrar aquest tipus de proves, i una zona indoor que està en el paddock, que bueno, és per fer una miqueta d'espectacle que els visitants, tota la gent que pugui venir d'espectador, pugui gaudir també d'una mica de la... l'espectacularitat d'aquest esport.
Això et volia preguntar. Passa com en altres esports, que hi ha una lliga, també en el món del trial, cal federar-se?
Sí, hi ha diferents categories, com la gran majoria d'esports, i cadascú ha de buscar el seu nivell i després la seva competició. Hi ha competicions a nivell social de que fan els motoclubs, després hi ha un campionat a Catalunya, i després hi ha un campionat d'Espanya i, naturalment, un campionat del món on tenim... Gràcies a Déu, un ben farcit de pilots catalans, com tots coneixem, el Toni Bou, l'Adam Raga, el Jordi Fajardo, doncs aquests serien els nostres màxims competidors o representants, i nosaltres estem doncs amb una lliga, això, una lliga social, i bueno, no formem part de cap campionat, sinó som un trial independent, però bueno, després de l'acollida de l'any passat ens hem animat a fer una segona edició.
Jo recordo anys enrere, els diumenges al matí, que veies els trialeros d'aquí, de Calella, que sortien ben d'hora cap a la muntanya. Això encara es fa? Encara hi ha tanta afició?
Sí. Ja en tenim, dediquem de la nostra colla, que som d'aquí, entre Canet i Sant Pol i Calella, tenim diverses components, sobretot de Calella i Pineda, d'aquesta zona d'aquí, i bueno, anem fent els nostres grupets, anem a participar a diferents trials, i si no, pues, com dius bé, ens ajuntem el diumenge per anar a fer... Realment la finalitat és anar a fer l'esmorzar.
Hem de recordar que entitats ecologistes, en el seu moment, van posar el crit al cel denunciant l'accés de motos als boscos, que diuen, genera importants impactes ambientals i que perjudica els valors paisatgístics. Vosaltres què aneu de dir d'això?
Doncs que, com amb tot, en aquesta vida, crec jo, no és... els extrems sempre són dolents. Està clar que hi ha gent que sí té un respecte i fa un bon ús i fa una activitat controlada i conscient de la nostra muntanya, i n'hi ha altra que no. Llavors, en aquest cas, va haver-hi un boom de motos, per exemple, de quatre rodes, de quads, un boom de motos d'enduro, un boom de motos de trial, va haver-hi una pujada molt gran de tots aquests esports, aquestes activitats, que van fer que, bueno, que hi hagués una mica de control. I la manera de frenar-ho, doncs, va ser fer aquesta... Jo crec que amb excés, va haver-hi un excés d'alarma, perquè, bueno, no vull... Tot i així, hi hauria molt que discutir amb això. És un tema bastant llarg, perquè fa anys que es reclama que els que sí ens agraden aquests esports i creiem que respectem la muntanya i tot això, que facin un carnet verd com tenen els caçadors, un carnet conforme a tu tinguis una tranquil·litat al anar per la muntanya. No, de moment no arriba aquest carnet i, bueno, nosaltres, la veritat és que ens ha costat força a celebrar aquest trial en el tema administratiu de cara a medi ambient, perquè, bueno, s'han de reunir unes condicions. Tenim la sort que les zones on es fa aquest trial no són unes zones que haguem hagut d'impostar, sinó que són zones que ja són naturals, i això ens ha permès que, com que no hem hagut d'obrir camins, no hem hagut de modificar cap corriol ni res, doncs se'ns ha permès fer aquest trial.
Perquè vosaltres, quan els diumenges aneu a fer trial, què aneu? Per muntanya? Us enfileu per petites muntanyetes? Aneu per camins forestals? Com és això? Com es conviu una moto, en aquest cas, amb la preservació del medi ambient?
Doncs nosaltres sí, anem per camí, a vegades més amples i a vegades més estrets. Circulem per camins i anem a buscar on estan ubicades les zones. El trial el que et permet és que en una petita zona, diguéssim que relativament petita, o que estigui amagada, o que estigui en qualsevol ubicació una mica estratègica, et permet estar-hi tot el matí, perquè pots agafar-ho amb un angle, amb un altre angle, pots tirar fins allà només marcant una zona o dues. O sigui, llavors ens permet no haver de fer grans desplaçaments, no fer de grans corriols, i llavors això és quan realment no anem a competir, perquè ja dic, tenim un equip de curses de competició i gairebé cada cap de setmana hi ha competició. Llavors, si hi ha alguna competició que seguim, si anem a fora a competir.
Cal estar molt en forma per fer trial. Com us prepareu?
Bueno, realment estem a un nivell molt usuari, molt, molt aficionat. Sí, és veritat que els de l'equip que estan en un nivell una mica més elevat sí que fan alguna jornada de gimnàs i combinen amb la bicicleta. Ja. Però, bàsicament, la gran majoria combinem amb la feina quotidiana, o sigui, som totalment amateurs, i l'estat físic, cadascú té el que té i arriba les seves limitacions, tant de capacitat com física. Vull dir, no fem una preparació específica.
Aquest diumenge Canet acull aquesta segona edició del Trial Canet. Amb quants participants compteu?
Doncs l'any passat vam tenir una inscripció de 86 participants. Aquest any sembla que l'inscripció està una mica més animada. Hem obert una preinscripció i aproximadament estem sobre els 50.
Molt bé.
A dia d'avui. Però per l'experiència de l'any passat, la gent s'inscriu al més del 50% el mateix dia. O sigui que jo crec que aquest any jo crec que pot ser que arribem al 100.
Les persones que t'estiguin escoltant ara per la ràdio que diguin, escolta, mira, a mi em faria gràcia anar-hi, què han de fer?
Doncs si venen com a públic, haurien de sortir a la sortida de l'autopista de Canet i girar, diguéssim, direcció muntanya a la plaça d'Enric Lleuger, que és on està ubicat el Club Tenis Canet. Perquè allà és el paddock i és on hi ha la zona indoor i és on té l'inici el recorregut del trial. Els que vinguin a participar, el seu seria que fessin una preinscripció, que poden trobar tant a la nostra web com a la pàgina trialgo.es, com fer la inscripció. I igualment presentar-se allà i, bueno, amb dorsal i a competir.
Doncs escolta'm, que tingueu un bon dia, que us ho passeu molt bé, perquè a fi de comptes aquí del que es tracta és de passar-ho bé.
I una
última pregunta. Sí. El trial d'aquest diumenge és classificatori per altres competicions?
No, és un trial totalment social que l'organitzem nosaltres ja et dic, per un afany d'una colla de sonats, que dic jo, que sí, estem mal als pel trial i sí, anem a visitar molts trials i visitem moltes comarques, el Bages, ja tenen el seu, la seva competició, aquí hem participat amb el campionat Costa Brava, que està a Sant Feliu. Nosaltres fem, de moment, només una cursa a l'any, i ja en tenim prou, que ja és bastant esgotador, i no, de moment no estem a cap competició, diguéssim, de llarga durada.
Molt bé, doncs, Marc, que vagi molt bé, que sigui un èxit i, sobretot, que disfruteu, que d'això es tracta.
Moltes gràcies. Feu
que vagi
convidats.
Molt bé. Gràcies, Marc Ribas.
Adéu.
Que s'ha de perdre és la por, no renunciar, ser valentes i tirar endavant.
Hem après que estem obligats a caminar i ser rebels és el nostre deure i no fallarem.
Per damunt de tot, les ganes de viure i la certesa que cal seguir lluitant
pels qui ho van fer, pels que vindran, teixint el futur amb les nostres mans.
Venim de lluny,
venim de lluny,
amb el pas ferm,
amb el pas ferm,
ens ho juguem tot,
ens ho juguem tot,
la història ens ha ensenyat a ser rebels.
Som el fruit de totes les lluites que ens han precedit, el cor valent, coratge, alegria i l'esperança entre les dents. I omplirem carrers i places de viles i ciutats, el crit al cel.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Bé, doncs, entrem en temps de tertúlia aquí a la ciutat. Hem hagut de repescar avui, ja us ho explicaré. Ja sabeu que per aquestes dates la gent de Calella té per costum anar a Montserrat i tenim, doncs, gent de la tertúlia que són montserratins i llavors hem hagut de fer repesca d'aquí d'allà, eh? I, escolta'm, tenim una taula plena de gent. Com, per exemple... Espera, que no et sento. Isidre Salé... Què?
Que van arrasar.
Que van arrasar... Ai, que no et sento. A veure, digue'm...
Que van arrasar.
No el sento. Canvia't el micro, que tenim uns micros que un dia va i un altre dia no va.
Pues no és curricular, és el micro.
A veure, parla'm ara.
Que van arrasar.
Doncs tampoc no et sento, però ho solucionarem perquè tinc aquí el Jordi...
Igual, no passa.
Està com desenxufarà, em sembla, sí. No cal que canvieu tants de micròfons. Ara ho solucionem. Tenim el Josep Maria Granyó, que ell sí que té micro, eh?
Sí,
Josep Maria.
Sí, bon dia.
Bon dia. Tenim a la Carmen Lombardero, bon dia Carmen i benvinguda.
Hola, bon dia, ben trobats.
Tenim el Josep Maria Gallar, hola Josep Maria.
Bon dia a tothom.
Jo que patia per la tertúlia d'avui, al final farem aquí una super tertúlia. Tenim el Xavier Arniges, què tal Xavier, molt bon dia. De seguida solucionem els micròfons que tenim desconnectats. No sé si algú de vosaltres... Francesc Membrives, bon dia.
Bon dia.
Ara sí.
Sort, i ara?
Sort que tenim aquí el Jordi Terme.
Jo,
ja esteu. Xavier, tu també? Ah, tu també hi ets? Sí,
sí. Sort en Termes.
Sort del Jordi Terme que ens ho ha solucionat. No, sisplau, aquests auriculars no els heu d'agafar, aquests no. Aquests, sí, ara.
Mare de Déu.
Molt bé.
Que sí, micros, que sí.
Sento que faig tard i a sobre revolucionen un personal.
Molt bé. Escolteu-me...
No, per al carro, eh? Per al carro.
Escolteu una cosa. Ahir vam tenir ple, però abans us volia preguntar si algú de vosaltres va poder seguir ahir l'entrevista a Guillermo Gomis, de Ciutadans. Ho heu pogut llegir la notícia?
Ni ganes.
Pues sí que comencem bé, Isidre.
Va, ho sento, no,
no sento.
Tan,
no siguis tan destructiu.
Doncs va estar bé l'entrevista.
Bueno, me n'alegro.
Jo me conec que vaig llegir el titular.
No et quedis mai amb un titular.
No, 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 però...
perquè a vegades a dintre
igual que jo, només el titular.
Doncs molt malament.
Jo ni teniu, això.
Jo ni el titular.
Gomet vermell teniu. I Arniges, Gallar, veu poder llegir alguna cosa? Heu
no,
sentit alguna
ahir
cosa?
No. Vaig estar al ple, sí que el vaig estar mirant perquè estava en el despatx i el anava escoltant per la ràdio, però l'entrevista no... la volia mirar, però no he tingut temps, la veritat.
Bueno, doncs, aleshores passem al ple, ja que no heu fet els deures i teniu tots un moment vermell.
Bueno, però per què no digues el que va dir?
Home, perquè vosaltres hauríeu de fer els deures, també.
Ja, però fes un resum, home, perquè això pot generar tertúlia.
Què vols que digui? Mentides?
Qui, jo?
No,
la veritat.
I per què ha de dir mentides?
Perquè són mentides tot el que diuen.
A veure una cosa, no anem tan a l'extrem.
No, és que jo ja estic tip.
Però a veure,
estic fins aquí dalt.
Escolta'm un moment,
no.
Però potser
m'he callat, de... callat bastant, ara ja no em callo.
Però potser abans de fer una valoració caldria que et miressis l'entrevista, no?
No, perquè diuen el mateix sempre.
No, vaja, estàs...
En contra de Catalunya sempre.
Estàs tancat en banda.
No, és que m'han fet tancar en banda.
Guillermo Gomis, que ens va donar un titular, es va parlar molt del tema de les converses després de les eleccions municipals. De fet, aquesta és la primera entrevista que concedia Gomis després de les municipals, i va dir que va parlar amb tots els partits, excepte amb la CUP.
Però això ja se sabia, no?
Bueno, no.
Ah.
No, Xavier, canvia't el micro.
Se suposava.
Agafa aquest micròfon.
Ara toca tu.
Doncs...
me l'ha fotut en
França. Ara sí, ara sí. A veure...
Ara.
Com me l'ha fotut en francès.
Fotiu aquí, tanto. Agafant tant el micro, sembla una altra cosa.
Doncs això, que s'havia reunit amb tothom, que...
Ja va tirar l'aigua.
No és que hi hagués hagut oferta de pactes, però en qualsevol cas sí que va haver-hi apropament, en aquest cas no només amb Junts per Calella i amb els socialistes, sinó també amb Esquerra i amb els comuns.
Però suposo que és normal, si no, no faríem bé la feina. Està clar que amb la CUP era més complexa de trobar-se, però em sembla que tots els polítics, la seva obligació, per això fan la feina que fan, és parlar amb tothom. Uh-huh. Després si arriben a acords o no és un altre tema.
Però qui va dir que no? Ells o la CUP en no parlar-se?
Jo diria que això hauria de ser recíproc.
Sí, però si ell volia parlar amb tots, suposo que devia demanar a la CUP per parlar.
En qualsevol cas, ell amb la CUP no s'hi va reunir. Perquè,
no, ja.
Doncs, no, la CUP va dir que no tenia, en aquest cas, punts en comú amb Ciutadans.
Però com diu en Xavier, poques ganes que tinguin, estan obligats a tenir aquestes converses. Com a mínim han sortit votats per això. No han sortit votats per tancar-se en banda i no arribar enlloc. Vaja.
Aquí està el problema.
Que però sempre,
els polítics es pensen que ells són els que tenen el poder, no es pensen, ho saben, i els que nosaltres tenim que estar al servei d'ells. I hauria de ser al revés, els polítics han d'estar al servei de la gent.
Vull creure que encara la política educada és una cosa, i tot i que de vegades es confongui i vingui el senyor socialista aquí i digui una altra cosa, però en general voldria pensar que encara és una altra cosa, que encara som gent de per aquí que ens coneixem i que és més fàcil arribar, diguem, en aquest punt, diguem, de cooperació, diguem, dels polítics, que realment hi és, eh?
Vull dir... Indudablement és veritat que no és el mateix el senyor que tu te trobes per al carrer, coincideixes menjant al mateix puesto i et veus a la botiga, que un senyor que el veus només a la tele. Això és una realitat. Però és cert que, en general, la classe política el que fa és creure's que el poble està al servei dels polítics, quan realment ha de ser al revés. Els polítics haurien d'estar al servei de la gent i fer que les coses fossin millor, no com estan anant a tot arreu.
Jo, perdoni que la matitzi una miqueta més, el que deia en Francesc. No són els polítics o la gent que fa, són algunes persones. Perquè també hi ha gent que veus a peu de carrer que s'ho creuen, em sentiu o no?
Sí. Et sentim rarament, per això demano l'assistència d'algun tècnic.
Hi ha persones que els coneixem i que s'ho creuen el que vostè està dient, que manen i fan el que els hi sembla.
Sí.
Hi ha gent que veiem per la tele que no, que es creu que la política és una eina de transmetre el que el poble vota i que intenta treballar-ho. Per tant, no,
que és un 1%?
És que no ho sé,
jo no hi posaria, percentatges, coincideixo perfectament amb el que diu en Xavier.
A veure, jo he dit un 1% per dir una quantitat mínima.
No crec que tampoc, al final, el problema és que al final sempre hi ha les pomes podrides que podreixen el sac, no? Jo vull pensar, i sobretot en el món local, com deia en Francesc, que hi ha gent, la gent avui en dia aquí està, entenc que són persones i estàs buscant més el tu a tu amb aquella persona, perquè al final, el que acabes de dir, Carmen, al final ens veiem cada dia. Al final ens veiem cada dia i has d'arribar a certs pactes a nivell polític i arribar a certs acords que potser per una ideologia X que no coincideixis no puguis arribar, però que quan estàs allà en l'Ajuntament, sí o sí has de trobar-te i dialogar amb tothom. Has de trobar-te i dialogar amb tothom. El que dèiem, si Ciutadans va declinar a reunir-se amb la CUP o la CUP va declinar a reunir-se amb Ciutadans, mira, això ho saben ells.
Pues malament per tots dos.
Així sí, sí, jo crec que sí. Jo crec que sí. Però sí, les coses són així de fàcils. Ara, jo no posaria percentatges a que tots els polítics es creuen amb el dret o es creuen amb que, com que els ha elegit el poble, ells manen per sobre el poble, no? I ells estan al servei del poble, no és el mateix.
Això és el que hauria de ser. Però, clar, és que no podem extrapolar...
I ho has dit amb una persona que és un exregidor.
Ja ho sé, ja ho sé. Però és que, vale, però per això he matitzat que no és el mateix amb un puesto petit com és Calella, com podria ser qualsevol ciutat petita, amb gent que són com ciutadans, que ens coneixem i que tractem. És diferent. No, la classe política no és el mateix. No ens podem comparar un regidor a nivell d'una ciutat petita com els polítics aquests que es pensen que són déus.
Això depèn de les persones.
Però bueno, jo també dic una cosa. A veure, vosaltres que alguns sou més polítics. Sí, el Francesc diu que no és el mateix els polítics a nivell nacional que a nivell local. És lògic, perquè aquí potser ens coneixem més, no?
Claro.
I la disciplina de partit. O sigui, tu pots dir el que et dona la gana, tu pots dir el que sents, o després arriben les normatives que et marca el partit i diu, escolta, ojo, aquí no hi entrem, no?
Això és un altre tema.
Sisplau, torna'm a canviar aquest micro, no me'ls agafis tots dos. Disculpa'm, però...
No t'estan donant
veu. Treu l'altre.
Quin?
Ara per aquest.
Ara l'altre.
Fora, ara sí que et sento.
Sí, ara em sentiu.
Ai, menys mal, gràcies.
Sí,
disculpeu,
a mi és
però...
A Pau i Quadós, hermanos, Max.
Ara,
sí, perquè abans anava l'altre.
Perquè dius, a vegades, dintre dels partits, n'hi ha uns que diuen que sóc independent però estic ficat en aquest partit. Què vol dir? Que el que és independent ficat en un partit pot dir el que li dongui la gana o també ha de fer la disciplina de partit?
Bueno, és un altre debat aquest, sí.
És complicat, eh?
Sí. Bueno,
això va passar a l'últim ple amb la condemna de la sentència, no? Vull dir, a veure...
Trist.
Crec que va ser trist, però els regidors del govern que estan en el PSC, en el pacte de govern...
I Calella en Comú.
Calella en Comú, però Calella en Comú no està en el govern.
És igual, però abstenir-se de banda...
Es va abstenir i... No, i els regidors del PSC... Es van aixecar i van marxar.
Van marxar.
Igual que el regidor de Ciutadans. No,
no, aquell no hi va anar-hi.
Perdó, tens raó.
Directament.
Sí, no, no, es van aixecar.
Es va constipar, directament.
Clar, el simple fet d'aixecar-te, a vegades, s'ha de llegir una mica entre línies, però al final el simple fet d'aquest aixequis doncs dones a peu a que la gent cregui que acabes de votar a favor d'aquella sentència, clar. No?
És
almenys
així.
El que dona a entendre molta gent, doncs tu t'abstens o jo crec que haguéssim pogut fer un diàleg d'apaivagar una mica el tema, tot i que era molt complicat, però en aquell moment jo potser sí que va imparar la disciplina de partit i no la disciplina del tema local, no? Sempre ja com van fer el pacte JxCat i PSC, ja van dir que ells primarien sobretot el tema local i el tema nacional anirien una mica...
Aquí ho teníem molt bé. Aquí ho teníem molt bé, perquè si diguéssim, prioritzem el local, podrien dir disciplina de partit és aquesta, però nosaltres, com a calellencs, doncs nosaltres estem en contra de la sentència així, encara que el disciplina de partit sí que l'altre no, al contrari, es van aixecar i van marxar. Per què? Perquè la disciplina de partit és aquesta. A més, les declaracions que va fer en Josep Torres aquí, aquestes sí que una mica les vaig sentir i llegir, doncs, bueno, ho demostren clarament, a favor del 155, que en Torres un incendiari, bueno, és que, escolta'm, és és de pe a pa tot el que diu en Sánchez i tot això.
Escolta'm, el Josep Torres en cap moment va dir que estava a favor del 155.
Bueno, però,
eh?
Però
va dir que va el Torra era un incendiari.
Ell, sí, incendiari, va ser el titular molt gros. I aquí veus també, bueno, és una equivocació com una altra, dir a un president de la Generalitat que és un incendiari, què vols que et digui?
Bueno, qui és un incendiari?
Diuen Torra, diuen Torres. En Torres diuen Torra.
I els d'allà també.
No,
al final,
no, els d'allà fan tot bé.
Aquí el problema és que no hi ha cap bombero que vingui a tirar aigua al foc. Aquí tothom, bombero que passa, pum, benzina al foc. I sigui de la banda que sigui, eh?
Ells diuen el que vulgui i no passa res. Ni els jutgen, ni els incriminen els diaris, ni les teles, ni res. On d'aquí diu alguna cosa i a patapam.
Bueno, fem una cosa. Recuperem les paraules de Gomis parlant de la
reunió. Bueno, un moment.
Espera't.
No, un moment. Acabo.
Espera que m'entra pipi.
Acabo. Un altre socialista que també en declaracions aquí, i a més, jo estava en una tertúlia aquí, un altre socialista, també lluant les forces d'ocupació...
Pere Tarrés, vols dir?
Pere Tarrés, que estava aquí amb mi en la tertúlia.
Ell va dir que estava en contra del 155.
Sí, però aquí va dir que estava a favor de les forces d'ocupació i no va veure la duresa que es van emplear l'1 d'octubre. No ho va veure, va dir que eren els, al contrari, eren els altres que apallissaven els policies. Home, doncs si això no és política de partit, ja, pleguem veles.
A veure, recuperem les paraules de Gomis parlant de les reunions amb els altres partits.
El problema es que decir que te has reunido con Ciudadanos cuesta. O sea, venir aquí y decir que tú no has hablado con Ciudadanos, no. Tú has hablado con Ciudadanos como hablamos, porque yo, por ejemplo, yo te he dicho que yo con la Nuria Freixas no he hablado con ella. Si yo te dijera que he hablado, te mentiría. Yo no vengo aquí a mentir. Vosotros me habéis preguntado y os lo digo. O sea, yo he hablado con todos.
Li van preguntar també per la seva dificultat, perquè allò que es diu molt al poble, que Ciutadans té la clau de la governabilitat, no? El vot que decanta.
De nosotros no hemos venido aquí a bloquear, hemos venido a hacer política de ciudad. La situación no es fácil, ¿no? Porque si tú te posicionas para una parte... Ya están, pues el pacto. Si te posicionas con la otra, has pactado con ellos. Si te abstienes, has pactado con el equipo de gobierno. Nosotros no hemos pactado nada con nadie, hemos escuchado.
Doncs això és el que va dir.
Bueno, no ha dit res.
De les moltes coses que va dir, eh?
Bueno, no, és... Dintre tot és sensat, tot el que he sentit. No?
Li vam preguntar no pel fet...
Bueno, és el guió que porta fins ara.
No, però li vam preguntar per allò que es diu al poble de que la clau de la governabilitat ara mateix la té el regidor de Ciutadans. Això ho heu sentit, no? Ho heu sentit o no?
Sí, però em refereixo a una cosa. Un polític, vull dir, si tu has de pactar amb qui ofereix més coses al poble, no? Amb el que en una entrevista no digui res... que dius, haig parlat amb tothom, però tinc la dubte de que segons en qui pacte poden pensar una altra cosa. Bueno, el que ha de fer una persona que té la clau és pactar amb el que aporta més beneficis, no? Vull dir, tu agafes la campanya electoral dels que tu has parlat i el que tu consideris que aporta més al poble, vota'l. Per què no es parla amb aquests conceptes? Per què no es diu amb aquest? O sigui, que ell té por amb segons qui pacta també, no? Perquè segons en qui pacti li diran una cosa o l'altra.
No, jo no crec que... Ell no va parlar de por,
però
eh?
El tema de... Potser ell no vol que es digui, no? Que té la clau, que té la clau de la governabilitat, però jo crec que la té. Ja. Jo crec que la té, perquè al final, vulguis que no, quan una legislatura la majoria està amb 9 a 8, doncs clar, aquest senyor entenc que en un moment donat es fa estimar i els altres partits també es fan estimar per ell.
Sí, però
jo sí, que és una persona que... Entenc que ha de tenir molt contacte tant amb els partits de l'oposició com amb els partits de govern, perquè aquesta persona realment és la que decanta la balança.
Doncs ahir va votar en contra dels pressupostos.
Bueno, perquè també si mires el seu, segons el meu modo de veure-ho, jo vaig llegir una mica el seu programa i també és molt populista. No subimos los impuestos, zona verde para todo el mundo i vinga, va, i visca la Pepa i aquí, bueno, la factoria la pagarà el que vingui darrere i això, les coses com no són.
Està aprenent a jugar a la puta Ramoneta.
Sí.
O sigui, bueno. Encara, diguem, a marxes forçades, eh? Nedar i guardar la roba. O sigui, jo amb aquest no, perquè llavors diran els de Ciutadans fotran una colleja i em fotran fora encara de partit. Jo amb aquests tampoc, perquè tal, i al final acabarà fent política local, no ho sé. O sigui, jo en aquest sentit de les seves paraules llegeixo això, o sigui, estic agafat per totes bandes, no puc dir el que penso, no puc votar, diguem, el que penso, perquè represento un partit, diguem, que llavors m'agafarà pels màscares
i no està bé preparat per ser aquesta clau. Jo crec que se li va aparèixer la verge.
És així.
Sí, jo crec que sí.
Sí, sí.
Arnijas?
Sí, sí.
És un tema molt complex, perquè en el fons estem parlant de tota la política de la ciutat. A mi, personalment, em sap greu que tingui tant de protagonisme un regidor, i més un regidor de Ciutadans. És veritat que s'ha de parlar amb tothom, però jo crec que hauríem d'exigir més a la resta de partits que tenen més representació i que estan enquistats en dos bàndols. I això és el que em sap greu i el que passa des de fa massa anys a aquesta ciutat. Per tant, penso que hi hauria d'haver-hi més compromís per part de tothom i més responsabilitat i treballar més conjuntament partits que tenen molta més responsabilitat per fer-ho precisament perquè tenen més representativitat. I aquest senyor, doncs, bueno, sap jugar molt bé les seves cartes i em sap molt greu que tingui la clau ell. No crec que la tingui, però sembla que alguns partits estiguin interessats en que la tingui.
Algú més vol dir alguna cosa sobre això?
Bueno, però és que a mi el que com a ciutadà dic, si continuem així, quines solucions adoptarem? Vull dir, si la política està tan enrevesada com aquí estem demostrant.
A veure, està clar que l'arc plenari que han deixat les últimes municipals és un arc complicat, en el sentit de que s'han
bueno,
de fer molts
però
pactes.
Però jo, dintre del que cap, deixant de banda l'ideologia d'aquest senyor, al final tampoc deixa de ser positiu per la ciutat, perquè al final s'hauran de fer moltes coses en política de pactes. Han de fer moltes coses en política de pactes. I crec que, i a més, jo crec i que la política de pactes, jo crec que és molt positiva. Ara que també, les coses com siguin, a mi, a dia d'avui, em dona una sensació que l'oposició està amb el no sistemàtic. Ahir va semblar que no, amb el tema de les pujades d'impostos, per exemple, Esquerra va votar, va fer 2-6 i 2 abstencions. Vale, les abstencions sembla ser, va ser perquè se'ls va dir tot amb molta celeritat, que no els hi van donar gaire temps per negociar aquest tema i tal, però al final van arribar amb un acord de mínims i sembla ser que va tirar endavant tot això, perquè al final els dos vots d'Esquerra són els que van tombar que es tiressin endavant aquesta pujada d'impostos, no? Però la política de pactes amb un ajuntament, tant amb un ajuntament com amb un govern, jo crec que hauria de ser imprescindible, perquè al final, si passa com està passant a poblacions veïnes, que aquí es vota i es passa el rodillo, vale, aniran fent, però si un dia hi ha un canvi de govern d'aquí 4 anys, el que vingui darrere es pot trobar un pan tomàquet allà que no sabrà per on agafar-ho.
Però Josep Maria, la campanya electoral, jo no recordo que cap partit digués que augmentava els impostos, no? Ho va dir algun?
Ningú puja els impostos en campanya electoral.
M'entens?
Ningú els apuja.
I ara resulta que s'apugen tots.
Bueno, sempre...
Ningú
exactament, a l'exercici del 2020 s'incrementarà, en aquest cas, la recaptació per l'IBI, que és un dels que puja, amb 418.000 euros.
Que és un 5% aproximadament, sí. No?
Bueno, això és el promig de la pujada. Perquè, per exemple, les plusvàlues...
Puja l'IBI, les plusvàlues
pugen més, però les plusvàlues és un impost que no afecta tant.
També l'impost de les obres, també, no?
L'impost de les obres, em sembla també, bueno, els IBIs...
Les plusvàlues no afecten més a les arques, perdona'm, o sigui, és que aquí m'has tocat on te me fa mal.
Sí, sí, clar.
Vull dir, jo t'ho dic, de fet, soc conscient i soc agraït que les plusvàlues de Calella són comparativament molt barates amb els pobles sense costat, perquè la revisió de bons catastrals està molt actualitzada i perquè el tipus de gravamen és un 13 i no un 26 o un 27 o un 28 com els altres pobles.
I el Pepe Torres va dir que podien arribar al 30.
Pues, perdó.
Tenien marge per arribar al 30.
Tenim, bueno, no hi sí, com sigui,
home, si no hi arribaran, no hi arribaran,
si
perquè hi haurà el delta baix.
Actualitzat però en els darrers anys, aquesta aplicació del 30 pot suposar molt menys que un 25 a Pineda, que la versió catastral és del 2004, de la cresta de l'Oda, i que seguim, diguem, encara, diguem, aplicant remiendos en comptes de demanar una versió catastral de tot el poble, no? Aquí la versió catastral de 2010 ja és molt més actualitzada i, com a tal, aquest increment de valor de terrenys, o sigui, de natura urbana, o sigui, que al final només detecta això, la plusvàlua, doncs agafa un criteri diferent. El percentatge del 30% seria possiblement menor que el 26 de Pineda, igualment. És veritat que tenim plusvàlua baixeta comparativament amb els altres, però sí que és un impost, diguem, que és molt important, diguem, per a la recaptació, diguem, dels municipis, eh? Pensa que a Pineda, jo em recordo un treball que vaig fer, i del 2004 al 2005 va passar de recaptar 200.000 euros en plusvàlues a 2 milions en plusvàlues. O sigui, són quantitats importants a tenir en compte, eh?
Però també m'estàs parlant d'uns anys.
Bueno, no, perdona, és que això no té res a veure amb els valors de venda ni de compra, o sigui, ni booms immobiliaris. El valor catastral, al final, no ha deixat de créixer durant l'època de crisi, eh?
No.
Ha seguit creixent el valor catastral del sòl, que és el que aplicam al final, eh? Cap altre, eh? Llavors, en aquest sentit, o sigui, al contrari, durant l'època de crisi és quan és més greu que s'hagin aplicat aquests tipus, diguem, encara, i aquest valor hagi seguit creixent, no? Però respecte sí que hi ha marge, és veritat que hi ha marge, però que toca el moll de l'os i que realment és un impost, diguem, de recaptació, diguem, que fa, diguem, que pot afavorir o no molt. Sí, jo n'he fet bandera a molts clients, jo els he dit, on te tens el pis? A la banda de Cabella o a la banda de Pineda del Rieran dels Frares? Doncs mira, aquí pagaràs 500 euros de plusvàlua i aquí pagaràs 4.000. Així de senzill, eh? Mateixa adquisició, mateix any i amb mateixos valors de venda. Vull dir que al final és, bàsicament és valor catastral...
I una ubicació similar.
Valor cadastral revisat un any o un altre i tipus de gravamen. El tipus es pot aplicar un 30, seria l'únic per aquí que ho aplica. Ara, que estan a prop, sí, el 27 i el 28, per aquí amb el gran em sembla que estan al 28. I a Sant Pol em sembla que estan al 27. 26, relativament, però clar, és que el 26 de Pineda és molt més gravós que el 27 m'assembla de Santa Susana. O sigui, amb això jo n'he fet bandera, com t'he dit, en positiu. Sí, hi ha marge. Ara, amb la contribució ja no tinc tan clar que hi hagi marge, perquè realment s'ha notat molt en els darrers anys l'increment. O sigui, una contribució urbana estàndard d'una casa, d'una torre d'aquí de Cabella, te pots haver passat en els darrers anys de 800 a 1.200 euros. Així és, eh? I t'he dit que...
Això és un 50%.
Porto documents, eh? O sigui, jo te puc portar, diguem, del 2000, sembla el 2000, si no m'equivoco, 2015, a data d'avui... dels 800-900 euros als 1.200 euros.
I tots aquests increments, vull dir, també hi ha d'alguna forma una exposició de que on s'utilitzaran? Sí. Hi havia necessitat d'això?
Sí, van dir que se sufragaria sobretot les pujades de l'increment de sous. Sí.
Del capítol 1, no? És el capítol 1?
M'ha fet una mica més de mal, aquesta
pujada. En la mateixa proporció que les pensions...
Bueno, el pressupost de l'Ajuntament és públic. Es pot consultar, es pot seguir...
No, i a més sembla ser que tot això ha vingut des de Madrid amb les negociacions amb els sindicats. I aquestes pujades i aquestes històries han vingut molt marcades des de fora, no han vingut marcades des
de fora. En tot cas, a ningú li agrada que li pugin els impostos, ni que ens pugin les quotes dels col·les dels nens, ni que ens pugin les quotes de les coses que utilitzem.
Arneixes, puja una miqueta al micro.
Però està clar que...
Avui Arneixes li ha tocat el micro, eh?
Sí, està clar que l'Ajuntament vol... Tots volem que faci coses, i si volem que faci coses necessita recursos. Volem que els treballadors estiguin ben pagats, doncs s'han de pujar sous. Hi ha molts... L'Ajuntament de Calella és un dels més infradotats a nivell de personal. Per exemple, hi poso un exemple molt senzill que el conec de molt de primera mà i molts de vosaltres també. A Calella no hi ha tècnic de cultura, per exemple. Com pot ser? No? Doncs, per exemple, bueno, és un cas
en
molt...
En Joan Ferrer no és d'esports... Ai, no, sí, tècnic d'esports i cultura.
En Joan Ferrer tampoc és tècnic d'esports.
Ah, tampoc?
No, sí, no té càrrec de tècnic. Exerceix de tècnic,
una
però no té
faci,
la funció de tècnic.
Clar.
La Pepita Artigas, per posar noms, ja que en posem, exerceix, entre cometes, de tècnica de cultura, però tampoc ho és, ni la seva categoria ni la seva plaça ho és. No hi ha la plaça convocada, per tant s'hauria de dotar pressupostàriament i convocar una plaça per ocupar aquest espai. Ho poso un exemple que molts de vosaltres que esteu en associacions i ho coneixeu, els coneixeu, però això és el que està passant ara a Calella. Per tant, tots volem que anem millorant, que anem tinguent més recursos, que tinguem, puguem fer més coses, fins i tot els partits de l'oposició, tots plantegen fer coses, però sense els diners no es poden fer. Per tant, molt content que hi hagi hagut partits que tenen la mentalitat de govern que hagin donat recolzament a un increment d'aquest tipus. Dic que no ens agrada, ja ho he dit d'entrada, que no ens agrada que ens incrementin els impostos, però és veritat que estaven molt congelats des de feia molts anys, i cal anar actualitzant una miqueta, perquè és que si no es pot fer gaire res més del que es fa. Llavors es gestionen misèries. I els que tenen opció de govern saben que si ara no es pugen, quan els hi toqui governar, si algun dia governen, doncs hauran de gestionar aquestes misèries. Per tant, fins aquí em sembla que és una puja que es pot assumir. Segur que hi haurà famílies doncs, que ho notaran molt, d'altres no tant, però em sembla que és el camí que s'ha d'anar seguint.
I un altre dels temes de debat ahir era el tema de l'Aldi. Que ja comença a cansar una miqueta de parlar de l'Aldi dia sí, dia també.
I estem fent
però,
una campanya.
Però escolta, espera't un moment, el dia de la inauguració... Sí. Ja
propaganda veuràs. Gratuïta.
Escolta'm una cosa, Gallar, avui que tenim aquí el president dels
però
comerciants...
Però és la Sònia.
Que ja venir.
Però és la Sònia, deu tenir accions de l'Aldi.
Sí.
Cada dia que vinc...
Cupons, descompte, avui arriben tots a casa.
Sí. M'arriben tots a casa, eh? Ja m'agradaria.
Jo de l'Aldi en estic...
I en Joan Torrent, Déu-n'hi-do també, que ha de tertúlia alabant en l'Aldi, que ell va comprar l'Aldi i ja el tindran aquí.
Sí que ho dius.
M'agrada. Ah, Maria, havies d'haver comprat el terreny.
Escolta, ja... deixeu-me que avui tenim el president, el president dels comerciants,
encara el comprarà.
Que van fer unes al·legacions que volien entrar al ple, però a última hora les veu retirar, aquestes al·legacions.
Bueno, es van retirar molt senzillament perquè vam tenir una reunió amb el... Amb una sèrie de persones de l'Ajuntament i al qual se'ns van aclarir els dubtes que ens generava tot això.
Vosaltres ara no ho esteu veient, però Isidre Argelés ha tret bandera blanca, moca durada. A veure,
la gent pot dir, vull dir, a veure, ja he vist per les xarxes que si són palmeros, que si hem rebut pressions, mira, que si hem rebut pressions de la part de l'Ajuntament, doncs bueno, doncs al final la gent que digui el que cregui que hagi de dir, i nosaltres ja crec que hem actuat amb el que havíem d'actuar. Al final l'Associació de Comerciants no és un partit polític.
Què demanàveu vosaltres i al final...
A veure, nosaltres no demanàvem res, perquè nosaltres a les primeres declaracions que jo vaig fer, com a president que se'm va preguntar això, vam dir que nosaltres mostràvem preocupació i al mateix temps una resignació, perquè al final això és una iniciativa entre privats, punt i s'ha acabat. És una iniciativa entre privats, i al final aquí ningú hi pot fer-hi res, per molt que s'hi emperri la gent, vale? Hi ha una modificació que l'únic que volen fer és poder fer una nau més gran, és fer una nau més gran per poder ser una sala de ventes més gran, i, bueno, i això comportarà, pues, modificar pues, el pla urbanístic.
A canvi de reduir sostre...
Ara, clar, jo crec que amb un criteri de poble, no de comerç, de poble, jo crec que l'Ajuntament, el tema aquest de reservar-se el tema de les places d'aparcament, el tema del dret a vol. Jo dintre del que cap, i potser com a comerciant ho podem veure amb una preocupació, però dintre del que cap, si aquesta gestió es porta a terme, jo crec que podria ser l'opció menys dolenta, diguem, dit així. Pel que sí que està clar, hi ha una cosa que és l'economia de lliure mercat, Isidre. I l'economia de lliure mercat et permet que si en un altre lloc volen fer una altra superfície comercial, res els impedeix fer-ho, sempre i quan s'actuï sota les ordenances municipals que hi hagin vigents. Ara, que després ens diguin que ens hem venut, en el partit de govern, que si no d'això, al final, l'Associació de Comerciants, més que res, van allà per unes coses que li inquietaven, que sobretot era sobre el tema de la gestió de l'aparcament, se'ns va aclarir, vale? I un cop aclarides aquestes coses...
Perdona, què se us va aclarir? 24 hores obert?
Bueno, en principi nosaltres ho hem reivindicat i se'ns va dir que sí. Vale. I se'ns va dir que sí. A partir d'aquí això hauria de preguntar en Marc Buch, que és, diguem, una mica potser que està més davant de tot aquest tema.
I bueno, li vam preguntar ahir a l'alcaldessa.
Ell és el qual us hauria d'aclarir.
Li vam preguntar a l'alcaldessa i també ens va...
Vale? I sembla ser que les coses aniran per aquí. I la gestió... I la gestió del pàrquing, doncs, bueno, serà a través de Gesvia. La gestió aquesta, sincerament, quan em van passar més o menys els números, allò que fas quatre números així amb el... Fas quatre números i al final també, doncs, home, Gesvia podrà gestionar aquestes places de pàrquing. Després, una de les coses que també ens emprenyava una mica, que això deia la gent, la primera hora gratuïta aquesta de l'Aldi, no? Però, bueno, doncs, sembla ser que l'Aldi aquí, doncs, aquesta hora la pagarà en el gestor de l'aparcament. En el gestor de l'aparcament, perquè Aldi no és... un gestor d'aparcaments, és una cadena de supermercats.
De la mateixa manera que podem fer nosaltres, com a associació de comerciants. I
nosaltres l'únic que ens generava que no es creés un greuge comparatiu.
Però normalment quan vas a comprar aquestes superfícies no pagues per aparcar.
Sí, però aquest pàrquing gestionat, la primera hora gratuïta, tu vas al Mercadona, si tu no compres, pagues a la pàrquing.
Val.
Si tu no compres, pagues. Passa que el Mercadona és un tema diferent perquè és tot seu.
Ja.
I encara que compris, si t'estàs segons quines hores, també pagues, eh? Vull dir que...
Clar,
tens
nosaltres
un
potser,
de...
clar, ens generava el tema, no? Ens generava el tema... Ara et deixo parlar.
Molt al principi.
Abans has parlat molt que has anat d'això.
Però si no he dit res, jo.
Clar, una mica entrava en aquella tessitura i dir, bueno, escolta'm, una persona que per desgràcia tots un dia o altre hi hem d'anar-hi, portes la persona a urgències i aquell pàrquing quedava tancat, surts d'urgències a les 11 de la nit, i dius, ostres...
Tinc el cotxe dintre.
Clar, una mica és això, no? O una persona, doncs un cap de setmana, vulgui anar a dinar a restaurants d'aquella zona i aparquin allà, perquè ja
no,
està.
No, i que està bé
a
que tinguem pàrquings de 24
hores. Se'n fa molt d'ús aquell pàrquing, sobretot pels caps de setmana. Gent que vagin als restaurants i a les zones d'oci, doncs, i es trobi amb el pàrquing tancat. I aquestes quatre inquietuds que nosaltres ens generava, doncs, almenys ens ha sigut resoltes. I al final nosaltres ens vam trobar, ens vam reunir la Junta i vam decidir què fèiem. No vaig ser jo que vaig anar allà i dir, la traiem. No, no, nois, sentem-nos i què fem? I aclarits una sèrie de dubtes, vam creure convenient. I va haver-hi gent que no va creure convenient de la Junta, va gent que no va veure convenient de treure-la. Al final va guanyar la majoria i la vam treure. Ni més ni menys. Ja? Digues, digues, digues.
Hombre, jo seré molt més curt que tu, eh?
Home,
a mi m'han dit que m'expliqués.
A mi m'han
dit que m'expliqués.
M'has explicat molt.
No, no, mira, i ho havia de
fer-ho. Jo, com estic relacionat amb el comerç, crec que l'Associació de Comerciants no tenia aquest atret a les al·legacions. Primer, tu em diràs, home, que igualment no haguéssim fet. Sí, igualment no haguéssim fet. Però com a... Associació de Comerciants, vosaltres no teníeu que haver tret les al·legacions.
Per què?
Per què? Perquè teniu que apujar el comerç del poble.
Jo també soc comerciant.
I el recolzem.
I en el test que ens va passar vaig demanar que no se fessin al·legacions. O sigui, també m'han de fer cas a mi, no? Parla
doncs,
tu.
Mira, tens un punt de vista diferent que el meu.
Però jo també hi soc, el que sent aquesta associació.
No, perquè es posa el meu, tu poses el seu, i el senyor president
però,
una hora es posa el
seu. No haurien d'haver tret, i diu, per què? Perquè jo, perquè has de protegir-me.
Puc continuar?
Perdó.
Ah, home. No, tant de rato parlant...
Va, digues, Isidre, va.
No, això, que no tenien que haver tret, per apoyar en els comerciants de Calella. Tu no, poder no t'implicarà...
En els que no volen.
No, tu no, no. Poder no t'implicarà, però altres sí que poden implicar, perquè ja, com he dit aquí en altres tortúlies, ja hi ha prou supermercats que poc o molt fan mal als comerciants de Calella. Poc o molt. Comerciants... Bé, sí, comerciants, perquè els restauradors no. Comerciants de Calella.
Doncs estàs molt equivocat, perquè jo sempre dic que un restaurant forma part del teixit comercial de Calella.
No, dic que... No, perdona, dic l'Aldi no perjudicarà. Almenys, si no m'entens, o no m'entens.
No, home, no, amb una perruqueria tampoc, clar.
No, dic els comerciants que sí que els implica. Poc o molt s'implica, perquè en aquesta tertúlia s'ha dit, no, perquè els supermercats aquests, diguéssim, la carn és de més baixa qualitat que una botiga de propera, no? Vale, sí, però és igual, aquella persona agafa el cotxe, es planta en el supermercat aquest, compra una cadira, compra un matalàs, compra fruita, compra carn, compra conserves i així, tot ho té allà. Omple el cotxe cap a casa. Aquella carn, aquelles fruites, aquelles verdures, aquell matalàs i aquella cadira no anirà en aquests comerços que en tenen particularment. No,
me sembla que no tens un concepte gaire ben entès de lo que és un Aldi. Un Aldi és una superfície d'alimentació, no venen matalassos ni cadires.
No, dic en general. Per exemple, el cas Carrefour, sí. Sí que venen de tot.
No és
com un
Carrefour.
No és un Carrefour.
No, a veure si m'enteneu. Aquests supermercats van amb el cotxe, és igual, no venen amb cadires, però entran tot l'altre. I no hi van en els comerços.
Ell vol dir que s'hi poden comprar moltes coses.
Clar, i no van als comerços propers. No, ara, van als comerços propers.
Vinga.
Jo entre vínies llegeixo que llavors aquells comerços que ens puguin fer mal els comerciants i que hem de cabella no els deixem obrir. Hòstia, sí, és que és això?
És això.
Que, o sigui, la lliure competència fa, diguem, que tothom s'hagi d'espavilar davant de la competència.
Jo no estic dient que no
l'obrin, eh? És que en aquest sentit...
Però jo estic en contra,
mira,
ja està.
Un Aldi, és que depèn de quina activitat. Venen uns senyors a vendre, doncs això, diguem... Surt,
ja, cotxos,
ara estic parlant jo. No, disculpa'm, ara estic parlant jo.
Vale, doncs
t'he escoltat, oi?
Parla.
Ve un senyor que fa suros, eh? I amb aquest el deixarem. Per què? Doncs perquè no fa mal al comerç local. Ei, ostres, a veure, una intervenció, diguem, en qualsevol teixit social o comercial, en qualsevol, a nivell de país, sempre acaba provocant l'empobriment d'aquesta oferta. Per què? Perquè dius, jo ja estic protegit, a mi ja me guarda el meu ajuntament, jo per què he de millorar la meva oferta? Jo per què he de ser millor que la competència? Si igualment vendré les meves llonces i vendré, diguem, les meves costelles de xai igualment? No, collons, o sigui, hi ha un altre, diguem, que les fot més barates que tu, tu has de donar, diguem, valor afegit a la teva. I has de treure pit, i si davant d'això t'acollones i t'afons a vera, doncs mira, perdona'm, doncs saps què? Millor diguem que tanquis el negoci avui, que no passa aquí de 6 mesos, i t'estalvies tot això.
Aquest és el plantejament.
Bueno, Granyó,
jo introdueixo un altre, concepte.
Compte'm, que en relació amb el que m'implica a mi, en relació amb el que m'implica a mi, ja s'han reinventat 100.000 vegades, eh? 100.000 vegades.
I gràcies, 100 més que poden fer.
I gràcies a la reinventació, gràcies a Déu, continuem. Que haguessin tingut que tancar ja fa molts anys, eh? Com van posar el primer prica.
Doncs dient això que estàs dient, li acabes de donar la raó.
Enhorabona, Isidre. Per què és això?
Però tot i així, estic en contra d'aquests supermercats, perquè en el radi de 100 metres, pràcticament, n'hi hauran 3.
Granyó, mira, el
concepte de competència. Mira, imagina't el senyor que ve, diguem, d'Arenys, o de Pineda, que dirà, ei, vaig cap allà perquè n'hi han 3. Per cuir, en comptes d'anar-me a Sant Susana que n'hi ha un, me'n vaig a callar perquè n'hi ha tres. O sigui, el concepte de competència ho tenim mal entès.
A veure, membri Bes.
Sí, o enteneu de que a vegades li costen introduir-se en una conversa o una discussió al poble quan els empresaris parlin?
Jo no soc empresari. Estic relacionat, però no soc empresari.
Una relació als empresaris.
Estic relacionat, però no soc empresari.
Ara permeteu-me que jo faig una mica portaveu.
Segons que diguis, vas a dormir a la terrassa.
Portaveu de la població, en general, no? Bueno, jo ho lligo una mica amb lo d'abans. Si l'Ajuntament permet entrar Aldi, aquestes empreses grans, suposo que això representa també un benefici per l'Ajuntament, no? És un increment d'impostos, no? Dic jo.
Tot,
eh? Però, claro, quin benefici tenim al poble? Vull dir, ens augmenten els impostos i ens introdueixen més comerços. Més beneficis per l'Ajuntament, però menys beneficis pel poble. Vull dir, això és el que no acabo d'entendre.
Mira, jo sense entrar de moment a l'Aldi, eh? D'entrada la ciutat de Calella guanyarà un pàrquing que perdria. Recordeu que tenim dos pàrquings de prestats, que se'n diu, el pàrquing Mercat 2 sí. I el pàrquing però de davant de l'hospital.
Però aquest es perd,
però aquests dos pàrquings
no.
Es van aconseguir
tot, no,
gràcies
tot,
a una bona gestió de l'anterior govern, dels últims dos anys, els últims vuit anys, en què es va treballar molt pel pàrquing, perquè el pàrquing era un problema molt greu. No sé si recordareu les campanyes electorals del 2004, del 2005, eren molt dures perquè no hi havia lloc per aparcar a Calella. Gràcies a aquests aparcaments, que no són de titularitat pública, s'han aconseguit a través de negociacions en privats, vam tenir moltes places d'aparcament. Aquest ara, els propietaris, s'acabava l'acord amb l'Ajuntament i volen vendre el terreny. D'entrada ja la ciutat guanyarà un aparcament, que com ha dit el president de l'Associació de Comerciants, l'Ajuntament ja l'ha explicat clarament que serà obert les 24 hores. Ja està. A més, tindrem un dret a vol als ciutadans de Calella per fer-hi més coses.
No, si estic totalment d'acord.
No, ho deia, vostè deia...
És no, que, digue'm tu.
Bueno, doncs deies, què en tenim els ciutadans? No? Doncs mira, ja en tenim dos grans coses
i els
importants.
I els que no tenen cotxe, què?
Bueno, tenim el dret a vol d'una superfície molt important.
Bé, em sembla bé que els impostos vagin, sí. El màxim d'impostos vagin sobre els que utilitzen aquests serveis, no? Però els impostos van carregats sobre tot el poble.
El que passa que recorda que l'aparcament normalment és per la gent que ve de fora a consumir i a visitar la nostra ciutat. Per tant, això beneficia el conjunt, no, o una molt important de la ciutat.
Em sembla bé, però jo el que vull dir és que dius, home, és que dóna sensació de que és molt fàcil regentar un ajuntament, perquè dius, bueno, quan necessito diners augmento els impostos. Quan necessito més diners dono autoritzacions per tal.
Maria, però si mires l'històric, no. El tema dels impostos, ho deia en Xavier, estava amb curva plana durant molts anys amb el tema dels impostos. I hi ha un moment que al final... A veure, jo com a empresari que tinc botigues, hi ha un dia que tinc que anar pujant els peus perquè també me'ls actualitzen a mi. Sí. Vull dir, al final, tot va així.
Sí.
I el preu de la vida cada cop és més car. Vull dir, al final, la proportava una curva plana. El tema dels impostos que acabes de dir, d'una cosa que venim d'uns anys enrere, que quasi bé, gairebé, ni s'han mogut els impostos, sí. Mira, arriba un moment. Que no és popular? Clar que no és popular.
Però imagina't un escenari en el qual, diguem, no es deixa fer aquest canvi del POM, aquesta modificació, perquè no es faci un Aldi. L'Ajuntament decideix, com alguns partits, que comprin el terreny, que es gastin 3 milions d'euros en comprar el terreny.
És que no pot. No
et pujaran els impostos per aquests 3 milions o d'on te'ls trauran? O sigui, la proposta alternativa que jo he sentit, o les úniques que he sentit, passen perquè això se faci de titularitat i en públic aquest espai, perquè si no, com pots impedir una activitat?
No, que es financia l'Ajuntament em sembla bé, però que no tot vagi sobre la població en general és el que no em sembla bé. Jo, per exemple, jo estic regentant una associació que és a l'Espai de la Caixa. Jo tinc dues opcions, o incrementar la quota o buscar finançament. Jo estic decidint per buscar finançament i que paguin més impostos d'alguna forma els que més utilitzin el local. No va sobrecarregat sobre tots els socis, perquè hi ha socis que no poden. Aquest increment d'impostos aquí a Calella afecta a tothom, no. Els pobres i els rics.
Entenc que és proporcional. O sigui, que aquesta és la mitja.
El debat és si la proporcionalitat ens agrada més, menys, però existeix una correcció en funció de la riquesa de cada família.
Fer coses, aparcaments, Aldi, tot això, em sembla bé, perquè això financia també els costos de l'Ajuntament. Però jo aniria més per aquest cantó que no per l'impost de dir, bueno, doncs ara incremento impostos i, a més, no és un impost. Sembla ser que s'han aprovat 40 impostos.
I ara
claro,
què?
I ara a veure,
em deixeu que digui alguna cosa?
Sí, Carmen, que la tenim aquí.
Ara acabes ja, arrenca i acaba.
Remata la tertúlia, Carmen.
No, jo el que estic pensant, indudablement, jo no estic al nivell vostre de coneixements de tot això i no puc opinar com opineu vosaltres. Seria una tonteria intentar comparar-me. Però a nivell personal entenc que si s'està parlant d'una recessió econòmica important que hi haurà perquè tothom l'està anunciant. I aquestes coses, quan s'anuncien, malauradament és que apareixen, més d'aviat o més tard apareixen. En aquest moment, parlar de tots aquests augments d'impostos i tot això, que això indudablement, com tu molt bé has dit, repercuteix en la pujada de preus i repercuteix, com sempre, amb el consumidor final. Això és un fet.
Jo he parlat en clau empresarial, eh?
Claro.
En clau empresarial, està clar que a mi els preus me'ls actualitzen cada any o cada dos anys.
Està clar, i al final, i a tu, i al de la carn, i al del peix, i al del bròquil, i això acaba que quan jo vagi a comprar la carn o el bròquil o el cargol a casa teva, pues tindré que pagar més. I si realment hi ha aquesta recessió econòmica, no s'hauria pogut estudiar no fer aquesta pujada tan important després de que fa tants anys que diuen que no s'ha fet cap i ara de cop i volta en aquests moments es parla d'una pujada que estic entenent que és bastant important? No sé, això és el que jo em plantejo.
Miri,
com ciutadana de peu, eh?
Sí, jo no estic ara en política actualment, però sí que ho has viscut durant molts anys i la política de la ciutat també serveix per ajudar la gent que no arriba. I si no augmentem els pressupostos col·laborant els que podem, o que per sort podem, uns més que altres, doncs no hi haurà recursos per ajudar aquesta gent. Aquests últims anys s'han dedicat molts recursos a ajudar les famílies que ho estan passant malament, molts,
sí.
I aquí hi participem tots. Un altre tema, i torno, com abans ho he comentat, com ho deia el company, ja ho he dit i ara ho torno a dir, és si la proporcionalitat dels impostos ens agrada més o menys. Aquest és un debat que alguna vegada hi ha sigut en el ple i ha sigut molt interessant. Aquests debats són els interessants per mi, que hi ha hagut moltes aportacions de diferents partits polítics en com s'havia de fer aquesta proporció de qui paga més i qui paga menys. Això és un altre tema, però que s'han de recaptar impostos també per ajudar la gent. Això també vull que quedi clar, perquè a vegades sembla que l'Ajuntament recapta per gastar en coses fantasmagòriques o en coses que ningú sap què fa.
No, és cert que s'ajuda a gent, el que passa és que, mira, jo ara no seré popular, el que vaig a dir no està bé, però ho tinc a dir perquè és el que penso. Aquí s'està ajudant moltíssim a la gent de fora i a la gent d'aquí no s'ajuda.
Cuidado, Carmen, això que dius, que això...
Sense dades, això és molt...
Ratlla la demagògia, amb tots els respectes.
No ratlla la demagògia perquè ho estic visquent i ho estic veient.
Estudis que demostren el contrari n'hi ha uns quants, eh?
A veure, per sort no necessito que m'ajudin avui per avui, o millor demà em veieu a la porta de l'Eglésia.
I tant de bo que no hi haguem d'anar ningú dels que estem aquí.
Demanant, però avui per avui no ho necessito. Però és veritat que ho estic veient en gent de molt a prop, que s'estan donant moltes ajudes a gent de fora i la gent d'aquí no. Ja sé que se'n parla molt, ja sé que es fa molts xistes, ja sé que es... però quan el río suena, aguanyo.
Has obert un meló.
Una comparativa.
Hem d'acabar, Gallar, ràpidament.
No, això me'n recordo quan va passar a Elegido, van guanyar els senyors de Vox,
sí.
¿Vale? Perquè decían que los inmigrantes nos quitaban el puesto de trabajo. Sí. Això al final va sortir el pagès i va dir, perdoni, és que jo tinc que arrencar els tomàquets. I la gent de l'Ejido no volia ajupir l'esquena. I al final va haver de donar feina als immigrants. Ara són els immigrants que els hi treien la feina.
Escolta,
el senyor tenia que arrencar els tomàquets.
Perdoneu,
eh?
Són temes molt candents i en soc conscient. Però Calella fa uns anys, no gaires, eh? Es va fer una audiència pública que es va tractar temes socials, exclusivament. La llàstima és que no s'han fet més ressò del que es va explicar allà. Els tècnics de serveis socials va explicar a què es dediquen els recursos d'una manera clara i amb preguntes dels ciutadans. Jo m'encantaria que es tornés a recuperar aquella audiència pública perquè trenca molts d'aquests mites o aquesta llegenda negra de que s'ajuda determinada gent i altres no.
Però... Arnijas, Gallar, sí. Lombardero, Granyó, Argelers i Membrives. Una cosa, tu no t'has donat compte, Membrives, però quan Gallar, presidente, ha parlat de Vox, t'ha mirat a tu.
Sí, no sé, no, no.
Va així, dic, cony, que ets de Vox. Hòstia,
no sé, ho havia recordat. Jo?
Ui, 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 ui.
Sònia, en Vicente Folgado m'ha dit a veure si el convides algun dia a una tertúlia.
Doncs mira, escolta, te'n vols encarregar a tu?
Li dic.
El proper dia que t'acompanyi, què et sembla?
Vale, va.
Doncs vinga, va, fet.
Hem de pujar el sostre, eh?
El pujarem, cap problema. Aquí, com més siguem, més riurem. Que tingueu bona setmana, gràcies.
Vinga, gràcies.
Bon dia. Igualment, bon dia.
Radio Calella.cat.
Quan les dones anem a la perruqueria, una de les coses que més valorem és un tallat de cabell correctament realitzat i un pentinat que duri. Això ho trobem a Montana Perruqueria. Tallats de cabell correctament realitzats i pentinats que duren, siguin de l'estil que siguin. Montana Perruqueria. Mans en ofici, experiència professional i respecte per a cada tipus de cabell. Montana Perruqueria de Montse Soler, carrer Bruguera, plaça de l'Església, Calella. Montana Perruqueria. Pentinats que duren.
100 regals per als 100 primers.
Com?
Sí, 100 regals per als 100 primers clients de la nova botiga Gisc. A més, sortejos, descomptes especials i moltes sorpreses a la festa d'obertura. T'ho perdràs?
Obertura el 2 de novembre de Gisc Santa Susana. Espai Susana, al costat del Carrefour. Carretera Nacional 2, quilòmetre 673,61. El 2 de novembre. Gisc, escandinaus en descans i llar.
A Sant Pol de Mar hi ha dos restaurants amb el mateix nom, però en entorns diferents. Restaurants Banys Lluís, l'un a la platja i l'altre a la Riera. Restaurant Banys Lluís, a la Riera de Sant Pol de Mar.
Esmorzars, servei a la carta, menú diari i paella tots els dies. Al migdia, menú diari de dilluns a divendres per 15 euros, excepte festius. I cap de setmana i festius, menú migdia i nit per 35 euros.
I entre les seves especialitats destaquem els escamarlamets i gambetes de la Llotja d'Arenys, tàrtar de tonyina, paella de llamàntol, els vins i caves i les postres casolanes. Restaurant Banys Lluís, a la Riera, carretera de Sant Cebrià 3, Sant Pol de Mar.
Molt a prop de la Nacional 2 i de la sortida de l'autopista. Obert cada dia des de les 8 del matí.
Informació i reserves al 93 760 32 92.
Interactua amb nosaltres. @RadioCalellaTV. Segueix-nos, participa, comparteix. Textos, àudios, fotos, vídeos, comparteix.
Recte final de la ciutat d'avui, avui amb una tertúlia força animada. Dolors Lleuri, bon dia.
Bon dia.
Que es cou avui a la redacció de l'informatiu de la UNA.
Doncs també estem molt animats recuperant i intentant sintetitzar el que va passar ahir en el ple municipal, ja ho sabeu, amb caràcter extraordinari, amb dos punts en l'ordre del dia. Un, la modificació de les ordenances fiscals, en concret la proposta del govern municipal de pujar els impostos, que va prosperar doncs gràcies al suport a mitges, hem de dir, que hi va donar el grup municipal d'Esquerra Republicana, que a la seva vegada havia posat sobre la taula unes condicions i que a última hora, hem de dir, que van explicar que una hora abans que comencés la sessió van arribar a l'acord. Vam veure doncs que en el moment de la votació dos dels quatre regidors d'Esquerra Republicana donaven el suport al govern de Junts per Calella i el PSC per tirar endavant aquestes ordenances fiscals. Els altres dos regidors d'Esquerra Republicana, en aquest cas Xavier Pons de Mena i Míriam Sellers, es van abstenir en la votació, i la resta de partits de l'oposició, inclòs també Ciutadans, que ahir el Guillermo Gómez no ens va voler avançar, doncs al final hi va votar en contra, com també va fer Calella en Comú i la CUP. Què suposa aquesta modificació de les ordenances fiscals, Sònia? Doncs, d'entrada, que hi ha una apujada de la contribució de l'impost de béns i immobles, la contribució doncs que s'apuja un 5,3%, és una pujada del 5,3%, no s'arriba al topall màxim de l'impost de construccions, però gràcies a això l'Ajuntament veurà molt incrementada la seva recaptació, la recaptació directa per impostos, aproximadament poc més de 400.000 euros. Aquest era un dels objectius pels quals el govern proposava la modificació, perquè té uns compromisos de despesa a assumir previstos, com són la revalorització dels sous dels funcionaris, que és una cosa decretada per l'Estat, que es farà efectiva si s'aproven els pressupostos generals de l'Estat. Imagina't la quantitat de condicionants que hi ha en tot plegat, el que passa doncs que el govern es defensa en que si després prospera i hi ha pressupostos generals de l'Estat, ells tindran aquesta obligació i que, per tant, n'han de fer la previsió. Això d'una banda, després, perquè es vol començar a aplicar els resultats de l'estudi de valoració dels llocs de treball del personal de l'Ajuntament, i tot plegat són un increment de les despeses doncs que s'ha trobat aquesta fórmula per part del govern, és la fórmula que defensen, doncs, per poder fer-hi front. És la fórmula del govern, però no de l'oposició, que diuen que hi ha altres mecanismes. Per exemple, des de la CUP es va explicar que en comptes de pujar l'impost de béns immobles per les economies domèstiques, el que es podia fer era arribar fins al topall màxim de l'impost que paguen, per exemple, els hotels de Calella, i que només tocant aquest impost, doncs ja s'arribava a aquesta xifra dels 400.000 euros. Per tant, doncs aquí es defensava la CUP que, vaja, que hi podria haver-hi una política fiscal molt més progressista i fent suport, doncs, als ciutadans que alhora deia, doncs, que tampoc no tenen la situació laboral i segurament econòmica, doncs, com per afrontar ara mateix una pujada d'aquestes característiques. També aquesta va ser l'argumentació de Calella en Comú, que de totes maneres sí que va posar un altre element sobre la taula, és que si hem d'afrontar noves despeses, el que es pot fer és mirar si les que estem pagant ara mateix són oportunes o no són oportunes. Això és el que explicaven els comuns, posant, per exemple, la despesa de l'Ironman, la despesa que assumeix l'Ajuntament en part de la instal·lació de la carpa de l'Oktoberfest, també la contractació, doncs, d'aquests assessors, dels assessors, no? aquesta figura que també ha sigut tan polèmica. Aquesta és la postura també de Calella en Comú, dient, ja que tenim despeses noves, mirem si les que estem afrontant ara mateix són oportunes, són adequades i són les que s'han de fer en aquesta nova conjuntura. Això és una mica com va anar el debat ahir, Sònia. No sé si m'he acabat d'explicar del tot. Va ser només una de les dues parts del ple municipal. L'altra, la del conveni amb l'Aldi, que s'ha aprovat definitivament després, doncs, que es desestimessin les al·legacions de Calella en Comú, que de la seva banda ja va anunciar ahir que no es queda aquí i que hi presentarà recurs. Això és el que deien ahir des de Calella en Comú. I avui també parlarem de la castanyada de demà. Entrem ja a plena tardor. Sí. Demà 31 d'octubre, diada prèvia a la diada de Tots Sants. Sí. I és el que toca, no, Sònia? Menjar castanyes.
Que bones. I moniatos. Molt bé. Dolors, a partir de la una, gràcies. A partir de la una de les companyes d'informatius, la ciutat acaba aquí, com sempre, possible. Gràcies al suport tècnic avui del Jordi Terme i el Víctor Riera, amb el suport de les companyes d'informatius, Nomi Esteve i Dolors Lleuri, i la Mar Mir, i jo, que sóc la Sonia Montanyola. Acabem amb música dels Poco, perquè avui fa anys del naixement de la veu dels Poco, de Timothy Roth. Era el 30 d'octubre del 47. Demà tornem, als vols de les 10. Adéu-siau, bon dia.